Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
.cat.
Hola, molt bon dia. Què tal? Com estem? Passen 4 minuts de les 10 del matí. Benvinguts a la ciutat d'avui, dijous 19 de setembre. Avui, dijous, mossèn Cinto Busquets s'incorpora de nou a la parròquia de Calella. El sentireu d'aquí uns moments. S'incorpora després d'unes setmanes de baixa mèdica. Parlem amb ell d'aquí a uns moments. I avui també, als estudis, el Marcel Pla és el coordinador del Cicle Cultural 2020. La Sala Mosa, de fet, es prepara per aquest cicle cultural. Avui en parlarem aquí a la ciutat amb el Marcel Pla, que ja és aquí a la casa. I avui també parlarem via telèfon amb el conseller Sebastià Tejada, el conseller de En Comú Guanyem. Ha defensat en el ple del Consell Comarcat celebrat aquest passat dimarts una proposta de resolució perquè reclamin a la Generalitat els gairebé 100 milions d'euros que s'havien de destinar a resoldre l'alta accidentalitat a la carretera N2. Una vella demanda que sembla ha estat aprovada. En parlarem amb el conseller Sebastià Tejada a les 11 del matí. I després farem tertúlia, debatrem com cada dia de temes de ciutat, avui amb la Maria Antònia Pujol, la Belén de Lózar, el Pau Pujol, el Josep Maria Granyó i el Josep Maria Gallar. I avui acabarem la ciutat amb música d'una de les veus més representatives de la música francesa. Parlem d'Edith Piaf, nascuda tal dia com avui, de l'any 1915. Salutacions. Un dia més de qui us parla a aquesta hora del matí. El meu nom és Sònia Muntanyola. Comencem fent cop d'ull a la previsió de la meteo. Quim Serra, bon dia.
Molt bon dia. Situació meteorològica de moment força tranquil·la aquí al Maresme. Avui esperem un matí amb alguns núvols, però poc important, sense precipitacions, i tot això amb unes temperatures que aquesta passada nit han baixat, mentre que les màximes, més o menys, seran com les d'ahir. Aquesta tarda el vent de Garbí ja anirà guanyant protagonisme. També hi haurà més núvols, però seran alts i mitjans. Per tant, res de pluges, tot i que seran el preludi d'aquest canvi de temps que esperem de cara a demà. Un canvi de temps que ens portarà una línia frontal amb precipitacions durant el matí, durant la primera meitat del dia, ben bé fins al migdia o primera hora de la tarda. Pot estar plovent fins a la una aproximadament, de forma feble, poc abundant. Les precipitacions que cauran aquí al Maresme durant la tarda ja no se n'esperen, tot i que encara continuarem amb força núvols. El més destacable, però, de la jornada de demà i del pas d'aquesta línia frontal serà el vent de Garbí del sud-oest, que bufarà amb intensitat moderada o fins tot forta, especialment a la costa del Maresme Nord, on es podrien fregar els 70 km per hora. La resta de la comarca, cops de 40, 50, 55... Per tant, un vent que serà moderat es farà notar, tot i que no arribarà a superar el llindar d'avís. La situació marítima estarà molt alterada demà, amb forta maror a tota la costa maresmenca, sobretot a la tarda. Onades que poden fins i tot arribar a superar els 3 metres d'alçada. No arribaran a maregassa, que seria a partir de 4 metres, però vaja, ben poc li faltarà. Pel que fa a la situació en quant a temperatures, pujaran les mínimes, les màximes baixaran lleugerament i dissabte tot apunta que tindrem un temps més tranquil, més assolellat, la mar encara molt remenada, amb mar de fons, mentre que les temperatures més o menys es mantindran com les de demà, per tant, amb un ambient relativament suau. Possiblement diumenge al matí, especialment, haguem de parlar d'un nou episodi de vent de mestral que serà fort o molt fort a tota la zona maresmenca. Això, aquest extrem, ja l'acabarem de confirmar durant les properes connexions.
Molt bé, gràcies, Quim Serra. Doncs pendents d'aquest canvi de temps. I si heu d'agafar el transport públic, primer de tot informar que es manté declarat l'avís d'episodi ambiental per alta contaminació a l'aire, per partícules en suspensió. Cal evitar, doncs, desplaçaments innecessaris, especialment en hora punta, i utilitzar modes de transport més sostenibles, com en el transport públic. Més informació a mediambient.gencan.cat. Transport públic com que ara mateix circula amb normalitat a l'àrea metropolitana de Barcelona. No hi ha incidències destacables a metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. Finalment, però, una informació pels usuaris de Rodalies. De cara a demà, el sindicat CGT ha convocat vaga. S'han decretat uns serveis essencials del 66% en hora punta, és a dir, de 6 a 2 quarts de 10 del matí i de 6 5 de la tarda a 2:15 a 9:15 del vespre i del 33% la resta de la jornada. Dit això, saludo a aquesta hora del matí a la meva companya Naomi Esteve. Bon dia, Naomi.
Molt bon dia, Sònia.
Què diu una comarca?
Doncs bé, comencem amb la moció de Montgat, que portem setmanes parlant.
I tant.
Doncs bé, ha prosperat. Andreu Absil, del PSC, s'ha convertit en el nou alcalde de Montgat després que hagi prosperat la moció de censura que ha presentat contra, fins la que era ara, l'alcaldessa Rosa Fontaner d'Esquerra. Quatre grups de l'oposició en total l'han presentada al PSC, Junts per Catalunya, Som de Montgat i un exregidor de Ciutadans. La moció ha comptat amb els 9 vots favorables dels grups Impulsor i 8 contraris, que són els d'Esquerra, Montgat en Comú Podem i Montgat Guanya. En un comunicat, els socialistes de Montgat expliquen que les primeres mesures estaran encaminades a analitzar la situació interna de l'Ajuntament i començar a posar ordre a les diferents àrees. En un altre comunicat, a més, pel PSC fa uns dies, explicaven els diferents motius que els han portat a impulsar aquesta moció de censura contra Fontaner i que han estat, doncs, la situació insostenible de Montgat, i posaven com a exemple el funcionament del consistori amb els pressupostos prorrogats des del 2017, les demandes dels treballadors de l'Ajuntament o la pròrroga reiterada de contractes de serveis, entre d'altres. Absil compartirà l'alcaldia amb Junts per Catalunya. Precisament la direcció comarcal d'aquests últims no veu amb bons ulls la maniobra de l'agrupació local i han amenaçat amb l'obertura d'un expedient als seus regidors. Per la seva banda, la direcció d'Esquerra a la comarca ha qualificat el pacte per tirar endavant la moció de censura de contra natura i Montgat Guanya creu que és immoral. Els republicans van ser la força més votada a les eleccions municipals del maig amb 5 regidors dels 17 que té el consistori i governaven fins ara en solitari.
Déu-n'hi-do, quin enrenou hi tenen, eh? Déu-n'hi-do.
Cada casa sap el que
n'hi ha. Sí, tant que sí. Què més, Naomi?
I seguim amb una agenda per a aquestes vacances de Nadal, doncs que molts nens, molts pares no saben què fer amb els fills, perquè recordem que venen 15 dies de vacances. Doncs bé, el Tecnocampus proposa una iniciativa que crec que és molt encertada, perquè oferirà un campus per despertar la vocació tecnològica entre els més petits, sota el títol Xnergètic. Un moviment creat al Tecnocampus vol despertar la vocació dels joves entre 12 i 18 anys durant aquestes festes de Nadal, realitzant diferents tallers a l'Escola Universitària del Maresme. L'objectiu, segons els organitzadors, és que els joves aprofitin aquests dies per fer una primera aproximació a les eines tecnològiques i animar-los a cursar estudis que a priori puguin semblar més complicats, no? Com el món de les ciències o el món tecnològic, que sempre, si més no, tira una mica enrere perquè creus que és molt complicat. S'intentarà donar a conèixer de manera pràctica i presencial, doncs, les possibilitats que ofereix la tecnologia i transmetre la passió per programar o desenvolupar. Els monitors d'aquest taller són alumnes del grau en disseny i producció de videojocs al centre, per tant, qui millor que els alumnes per explicar la seva experiència i per ensenyar als joves. Els tallers són de 2 dies o un dia, depèn com es vulgui, i es realitzaran el 27 de desembre, el 30 i el 31 de desembre i els dies 2 i 3 de gener. I es faran tallers de drons, videojocs, escultura digital i animació, entre d'altres. Tots aquests tallers es poden trobar a la pàgina web del Tecnocampus i les inscripcions ja estan obertes.
Doncs mira, molt interessant, eh? Perquè aquests dies hi ha molts pares que treballen i dius, què fem? Què fem? Com ens organitzem, eh? Molt bé, què més, Naomi?
I acabem amb un últim consell de seguretat, perquè Bombers i Generalitat han posat en marxa la campanya Seguretat a la Llar per tal de recordar que, tot i que a l'hivern no hi ha a priori perill d'incendi forestal, perquè redueix al mínim els que tenen xamanelles, curtcircuits en estufes, mantes, quadres elèctrics o un ús inadequat de les instal·lacions elèctriques, han d'estar alerta perquè en aquests casos sí que augmenta el risc de patir un incendi a la llar. De fet, el 20% dels incendis en edificis que tenen els bombers són per llars de foc o altres sistemes de calefacció, doncs, que pateixen un curtcircuit. La iniciativa insisteix en la importància de netejar i mantenir i fer funcionar correctament les llars de foc per evitar incendis, netejar-les, doncs això, no? De que almenys un cop a l'any o cada 2 anys cridar a les cures xamanelles, doncs, perquè la...
És molt important, això, eh? Perquè a vegades ens pensem que la... que el tubo de la xemeneia està en bones condicions i tenim alguna sorpresa, eh?
I aquí venen els incendis. També donen recursos per disminuir el risc d'incendi i augmentar l'autoprotecció i, a més, recorden que hem de tenir especial cura amb la cuina, l'electricitat, els aparells de calefacció i l'ús d'espelmes, no? També, que ara l'hivern, sobretot per Nadal, que queda molt guarnida la taula amb l'espelma i o la deixem en algun cantonet, doncs cuidado, perquè les espelmes també són una mica...
Ara n'hi ha unes que imiten el foc, que són de LED, i mira, escolta, fan el seu efecte també.
I amb piles.
I amb piles també,
piles
no?
Piles comprades.
Sí, sí. No, no, i mira, t'estalvies un mal de cap i tant.
I doncs bé, la campanya també compta amb una pàgina web que explica als ciutadans mitjançant vídeos, consells de seguretat i prevenció a la llei. Així mateix, el compte de Twitter dels bombers de la Generalitat reforça la campanya i difon consells de seguretat amb l'etiqueta seguretat a la llar. Per tant,
molt
ja
bé.
Ho sabem. Qui no protegeixi la llar és perquè no vol.
I tant, perquè coses n'hi han, eh? I tant. Molt bé, Naomi, que se'n va de vacances de Nadal. Bones vacances.
Igualment, i bones festes.
Que les disfrutis i bon Nadal.
Bon Nadal. Ens veiem
a la tornada, gràcies. Si entreu al web radiocalella.cat, els Mossos intensificaran la vigilància policial aquestes festes. Ahir ens ho van venir a explicar aquí a la ciutat. Calella, que busca turistes als Països Baixos, i el vídeo dels alumnes de l'escola Piaí amb el seu pessebre. I anem a fer una repassada ràpida de titulars de la premsa a aquesta hora del matí. Diu El Punt a la seva portada: el tsunami democràtic inunda el Camp Nou. El periòdico diu: les flames tornen amb el tsunami a la ciutat de Barcelona. I La Vanguardia, que diu que la protesta de tsunami deriva en aldarull sense afectar el clàssic. I dels diaris que es publiquen al conjunt del país, diu El País: PSOE i ERC avancen en les negociacions, tot i les tensions. I El Mundo, que diu que ERC reafirma la via unilateral abans d'investir a Sánchez. És el que diu la premsa d'avui. És un quart d'onze. Fem una pausa i parlem amb mossèn Cinto Busquet.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
Ja venen els Reis. I com sempre, trobareu totes les joguines de la tele i moltes més a Joguines l'Esmeralda. Des de les joguines més tradicionals a les d'última generació. I com sempre, es proven tots els articles abans de ser embolicats. A la Esmeralda, per facilitar la feina als Reis Mags d'Orient i al Pare Noel, no tanquem al migdia. I recordeu, diumenges, obert a 10 a 2 i de 5 a 8. Joguines La Esmeralda, carrer Bruguera, 128, Calella. Telèfon 93 769 52 05. La Esmeralda us desitja bones festes i generosos Reis.
Nadal 2019, campanya Passejant per Europa. Campanya dels sumaquilòmetres de l'Associació de Comerciants Calella Centre Comercial. De l'1 de desembre al 8 de gener, al fer les teves compres, sumaràs quilòmetres i participaràs a la campanya Passejant per Europa. Aconsegueix els quilòmetres comprant els establiments associats i adherits a la campanya i triant la destinació que vulguis visitar. Aquest Nadal compra a Calella, omple el sumaquilòmetres i participa al sorteig de 8 viatges i 30 sopars a restaurants de Calella. Passejant per Europa, campanya de l'Associació de Comerciants Calella Centre Comercial. El sorteig es farà a la cooperativa L'Amistat i en directe per Ràdio Calella Televisió, el dijous 16 de gener a les 21 hores. Passejant per Europa, campanya de l'Associació de Comerciants Calella Centre Comercial.
Amb el suport de l'Ajuntament de Calella i Generalitat de Catalunya.
Les especialitats del Frankfurt La Torre van molt més enllà dels entrepans i braves que amb els anys han fet d'aquest establiment un lloc de referència a la comarca. La Torre de Calella, moments de Nadal. Ara, a banda del menú al migdia els caps de setmana, al desembre oferim menús especials per sopars d'empresa i per grups. I això en horari express pel dia i l'hora que us interessi. La Torre de Calella. Contacteu amb nosaltres i us presentarem totes les possibilitats per gaudir de les nostres especialitats amb menús elaborats al vostre gust. Carns, pasta, arròs, embotits i molt més. Restaurant La Torre de Calella. Carrer d'en Sant Clavé 93 i Sant Josep 2. Informació al 93 766 2812. 93 766 2812. La Torre de Calella. Moments de Nadal. També ens trobareu al Facebook.
Ja és Nadal. És el moment de seguir les tradicions. Establiments Folgado, tot per guarnir la teva llar i fer el pessebre. Articles de qualitat, artesans i exclusius per fer de cada detall una creació. Establiments Folgado, hi trobaràs abets canadencs, llums per tots els gustos, cintes per confeccionar llaços, boles, guirnaldes i figures de fang i artesanes. I en suro, el tradicional material per fer el pessebre. Cases, ponts, pallers, establies... Tot el que necessites en decoració nadalenca i pel pessebre, a Establiments Folgado, Riera 25, darrere l'Ajuntament.
Ràdio Calella.cat.
Interactua amb nosaltres.
Ho hem dit en començar la ciutat d'avui. Avui dijous s'incorpora de nou a la parròquia de Calella mossèn Cinto Busquet. El tenim al telèfon. Què tal,
bon
Cinto?
Dia,
molt bon dia. Ben tornat.
Ben trobats tots. Molta alegria tornar a ser a Calella.
Saps que la parròquia t'ha trobat molt a faltar aquests dies.
I jo també, i jo també.
D'entrada...
Les persones, concretament. No? Em sembla que amb aquests ja més de 3 anys que portem junts ens hem anat vinculant de cor a cor.
D'entrada et vull preguntar com et trobes.
Bé, gràcies a Déu, molt bé. Sí, sí, sempre quan se surt d'un moment també crític, en tots els sentits, si es viu bé, se'n surt enfortit. Per tant, torno amb un sentit de començar una nova etapa i haver-ne après una miqueta. També totes les crisis serveixen per reflexionar sobre la manera com un es mou, fa, i en aquest sentit em sembla que ha estat molt positiu aquestes setmanes que m'he hagut de retirar.
La pressió d'aquests últims mesos, Cinto, hi ha tingut molt a veure en aquesta baixa temporal?
No. Vull dir, tot influeix, no? Tot influeix, però fonamentalment no ha estat això. No, al contrari, jo a Calella m'hi trobo molt bé i també si hi ha hagut també situacions complicades, també en el que fa referència a la meva... amb la meva feina a nivell també de país, el moment que estem vivint, també des d'un punt de vista també com a capellà. No? Tant, jo sempre he volgut deixar molt clar que no he volgut fer cap moment política partidista, sinó simplement ser coherent amb el que l'Evangeli ens diu i, per tant, també aplicar-ho a la situació que vivíem com a país. Allà sí que hi ha hagut moments doncs, que hi ha hagut un cert desgast. No?
Però de tot se n'aprèn, com deia vostè.
I tant. Sí, sí.
Aquests dies torna i la parròquia, diguem-ne que són uns dies de molta feina a la parròquia, a motiu del Nadal,
sí,
no?
Sí, en un sentit, vull dir que tenim celebracions importants, per tant tenim les grans celebracions. En un altre, també són dies també que entre un dia i un altre no hi ha la catequesi, per exemple, de menys reunions, perquè són dies també de festes familiars. Per tant, estic content de ho he fet. He fet de totes maneres per poder ser per aquests dies aquí, perquè em sembla que són molt significatius i per mi hagués estat dur no poder-vos celebrar a Calella amb la meva comunitat.
Li haig de dir que en el moment que vam publicar la notícia de que vostè estava aparcat momentàniament de la parròquia, es van rebre molts missatges, molts, i molts de suport. No sé si li han arribat, Cinto.
D'alguna manera, d'alguna manera sí m'han arribat i també al mateix temps, vull dir, les persones que estava més a prop, podien també saber mantenir el respecte de la situació, que calia també molt de descans i calia també allunyar-se doncs, del dia a dia.
Podem parlar una miqueta de l'activitat d'aquests dies a la parròquia, Cinto?
Sí,
aprofitant
tant,
que parlem amb vostè.
Sí.
Doncs ens en pot explicar una miqueta com serà la feina d'aquests dies?
Bé, comencem avui amb un moment de preparació a totes les festes del Nadal, que en diem la celebració comunitària de la reconciliació. Ho fem avui a 8:45 del vespre, a la qual convidem tots els que senten que aquesta nova presència de Déu enmig nostre, que és el que recorda el Nadal, doncs ens convida a obrir-li més el cor, doncs això fer una experiència junts. I per tant hi ha aquesta primera invitació avui al vespre a 8:45 a la parròquia, que tradicionalment això en deien confessar-se, ara ho fem doncs amb comunitat, i llavors també som un grup de capellans per tal que qui ho desitgi també pugui a través d'un capellà posar amb Déu també aquelles febleses que sent que necessita ser ajudat. No? Llavors venim ja el dia de Nadal, sobretot la nit de Nadal, que tindrem la missa del Pollet a les 7 de la tarda, a la qual convidem sobretot nens amb les seves famílies i gent gran doncs, que a les 12 de la nit sigui massa tard a venir-hi. i després la missa tradicional de Nadal que farem a mitjanit i per la qual doncs, també hi ha força gent que estan preparant els cants i amb molta il·lusió.
Clar. No?
I després, ja val, a part de les coses així més petites, entre un dia i un altre de cada dia, cap d'any, que a nivell de l'Església Catòlica, recordem-ho, és el Dia Mundial de la Pau. Aquest any, com cada any, el Papa ha fet un missatge molt bonic i també doncs, celebrem aquesta missa, que és la de la Mare de Déu, però també la de la Pau a nivell mundial. I llavors hi ha el Dia Entranyable de Reis, que també doncs, el celebrem.
Molt bé, Cinto, doncs, molt contenta de tornar-lo a sentir, de que es trobi bé.
I jo també, Sònia, i estar amb tots vosaltres i a disposar.
Doncs una abraçada ben forta. Gràcies,
ben forta,
Cinto.
Gràcies.
Gràcies.
Vinga, adéu-siau. Adéu-siau.
Doncs ja ho heu sentit, mossèn Cinto Busquet, que s'incorpora avui de nou a la parròquia de Calella després d'unes setmanes de baixa mèdica. Contents de poder-lo saludar. Fem una pausa i anem als estudis. Tenim avui el Marcel Pla. Parlem del cicle cultural a la Sala Mossa de Calella.
Ràdio Calella. Ràdio Calella. Ràdio Calella.cat.
Decofred, des dels anys 80, empresa dedicada al servei de l'hostaleria, fred industrial i aire condicionat. Subministrament i instal·lació de tot tipus de maquinària d'hostaleria i restauració. I també, en totes les seves variants, equipaments de climatització i extraccions de fum. A Decofred sempre li proposem les millors solucions per equipar i climatitzar el seu negoci. Decofred, carrer Sant Jaume 442, Calella, a la mateixa Nacional 2. Decofred.com.
Nadal 2019, campanya Passejant per Europa. Campanya dels sumaquilòmetres de l'Associació de Comerciants Calella Centre Comercial. De l'1 de desembre al 8 de gener, al fer les teves compres, sumaràs quilòmetres i participaràs a la campanya Passejant per Europa. Aconsegueix els quilòmetres comprant els establiments associats i adherits a la campanya i triant la destinació que vulguis visitar. Aquest Nadal compra a Calella, omple el sumaquilòmetres i participa als sorteig de 8 viatges i 30 sopars a restaurants de Calella. Passejant per Europa, campanya de l'Associació de Comerciants Calella Centre Comercial. El sorteig es farà a la cooperativa L'Amistat i en directe per Ràdio Calella Televisió, el dijous 16 de gener a les 21 hores. Passejant per Europa, campanya de l'Associació de Comerciants Calella Centre Comercial.
Amb el suport de l'Ajuntament de Calella i Generalitat de Catalunya.
Les especialitats del Frankfurt La Torre van molt més enllà dels entrepans i braves que amb els anys han fet d'aquest establiment un lloc de referència a la comarca. La Torre de Calella, moments de Nadal. Ara, a banda del menú al migdia els caps de setmana, al desembre oferim menús especials per sopars d'empresa i per grups. I això en horari express pel dia i l'hora que us interessi. La Torre de Calella. Contacteu amb nosaltres i us presentarem totes les possibilitats per gaudir de les nostres especialitats amb menús elaborats al vostre gust. Carns, pasta, arròs, embotits i molt més. Restaurant La Torre de Calella. Carrer d'en Sant Claver 93 i Sant Josep 2. Informació al 93-766-2812. 93-766-2812. La Torre de Calella. Moments de Nadal. També ens trobareu al Facebook.
Nadal a Llibreria La Llopa. La Llopa és més que una llibreria, perquè a més de trobar-hi el llibre de la temàtica que t'interessa, hi trobes assessorament professional, tracte personalitzat i servei d'encàrrecs. I tot això i més, des de sempre. I perquè per Nadal i Reis també puguis regalar moments per compartir, t'oferim jocs de taula. Sí, jocs de taula. Disposem d'una acurada selecció de jocs de taula perquè trobis el més divertit i adient segons cada cas. Llibres i jocs de taula per a tots els gustos i per a totes les edats a Llibreria La Llopa. Carrer Sant Joan 62, Calella. Llibreria La Llopa us desitja bones festes.
Ràdio Calella.cat.
Interactua amb nosaltres.
Doncs ja som als estudis avui amb el nostre convidat, el Marcel Pla. Què tal, Marcel? Com
Hola,
estàs?
Bon...
Estàvem fent allò
bon
tertulieta, sí, abans de començar, perquè som uns apassionats de la cultura. I jo li deia ara al Marcel que n'ha quedat del Pla dels Encants. Avui parlem, per cert, del cicle cultural de la Sala Mozart del 2020, que ara ho explicarem tot, però el Marcel, que durant molts anys va estar al capdavant del Pla dels Encants, aquell bar que hi havia a Calella, allà a l'Ensem Clavé, on hi feien actuacions cada setmana, no?
Tres a la setmana mínim i alguna setmana si hi havia algun festiu, quatre. O sigui, en 8 anys i mig ens van faltar 30 i pocs concerts per arribar als 1.000.
Imagina't.
Els 1.000 concerts.
Imagina't.
Sí.
Ja és història. Malauradament, sí, sí. Costa molt mantenir això, una promoció estable. Dèiem ara, per bé que s'hi posin els músics, no? Però clar, sí. Tot val molts diners i en fi...
Sí, és bastant insostenible.
Sí, però és el que passa amb la cultura en general, no?
Sí, que la cultura, és, per desgràcia, si no hi ha suport institucional, és que seria tan reduïda...
No
se'n podria fer.
No se'n podria fer, i a més que quan tu programes una cosa cultural, ja no la programes en el sentit d'anar a fer-te d'or, ni molt menys.
No,
que cobriràs... a vegades de dures penes, no? Però vaja.
Sí, sí, és com aquest cicle cultural, sí. No? Que està clar que si no hi hagués el suport de l'Ajuntament, està clar que no podrien haver-hi aquests preus d'entrades, ni aquesta qualitat, o sigui, impossible.
Doncs avui el Marcel Pla ens ve a presentar justament això, Cultura en Vena, a Calella, a partir del primer cap de setmana de gener. És el cicle cultural de la Sala Mozart, que és quina edició?
Doncs aquesta, com que l'any passat no es va fer...
Perquè hi havia obres de la Mozart, no?
Sí, perquè hi havia obres de la Mozart. Jo diria que és la... O sigui, ara me descompto, però tercera o quarta.
Tercera o quarta, ben bones.
Del cicle cultural,
clar,
sí.
Parlem del cicle cultural, parlem bàsicament de teatre, no?, en aquest cicle.
Sí, hi ha teatre i també hi ha algú de música. També hi ha algú de música i després també un cicle de teatre de programació familiar, també.
Cada població té el seu caràcter, el seu ADN, i això també condiciona molt a l'hora de programar culturalment. Quin és el caràcter que tenim a Calella per programar una cosa que saps que serà èxit segur? Què ens agrada a Calella?
Home, a Calella realment, i comparat amb tots els altres d'aquí del Maresme, crec que és una de les capitals culturals del Maresme. Inclús crec que està més que Mataró.
Sí? Doncs mira que a Mataró s'hi fan coses, també.
Sí, però per lo petita que és Calella, i el teixit sobre associatiu que hi ha a Calella i el teixit cultural que hi ha a Calella, és molt... Hosti, és molt important. És que quasi durant tot l'any no es paren de fer activitats. I ara, sobretot, l'hivern, que quedava més descobert, no? Perquè l'hivern no es feien gaires coses, des de que l'Ajuntament ha pogut adquirir la Sala Mozart, si estava apostant per això, no? Per omplir de cultura, sobretot de teatre, aquests mesos, i que la gent a sobre amb uns preus populars i que la gent no s'hagi de desplaçar a Barcelona
ciutat, no? A ciutat
per veure les principals obres de teatre que han pogut portar aquí.
Què ens agrada, els calellencs? Són més de comèdia, són més de drama, són més de contemporani...
Comèdia.
Comèdia
és la gran... De fet, aquí és la gran protagonista, no?, de la comèdia. També és veritat que si fem una mica d'autocrítica en aquest programa de cicle cultural, faltaria alguna més de drama o de teatre clàssic, sí. Vale, que no l'han pogut portar, que teníem un parell d'obres que les volíem portar, però no s'han pogut per tema de disponibilitat de les obres.
De la companyia, en aquest cas.
De la companyia, sí. Però sí que predomina la comèdia, perquè sabem que és el que més, també, més agrada a la gent.
Comèdia i també teatre familiar, no?, en aquest
sí,
cas,
sí.
No? Crec que hi ha la companyia de la Txell, no?
Sí, també hi ha quatre propostes... Hi ha quatre propostes perquè la intenció és anar consolidant cada hivern, o sigui, i anar augmentant. Si aquests quatre propostes de teatre familiar van bé, doncs anar augmentant. Perquè ja des de ben petits, doncs, que les famílies el diumenge o així ens puguin anar al teatre.
És que, a més, tenim una Sala Mozart que ens va molt bé per tot això. una sala còmoda, que té una bona caixa escènica, no? I per tant, si poden fer molts muntatges, o està molt condicionat això, o ara tenim una caixa escènica, una caixa d'escenari del Teatre Mozart que pot encabir qualsevol obra?
Home, qualsevol no, però sí que una gran majoria. A vegades sí que hi ha alguna obra molt gran, potser no hi cabria, però tenim una molt bona caixa escènica.
I tant,
ara,
sí. Sí,
ara queda mica en mica anar poguent fent reformes, perquè clar, és un edifici molt antic i s'ha fet la caixa escènica, vestuaris, però bueno...
El sostre, sí, que hi havia molts de problemes.
Sí, però bueno, mica en mica, serà un gran patrimoni tenir aquest teatre, a part amb una gran capacitat, perquè 459 localitats, o sigui, no hi ha gaires teatres a... inclús a Barcelona hi ha a vegades els petits de 200, però a vegades passen els de 800 o així. 450 és una mida ideal i molt bona.
Doncs cal que ho aprofitem, això.
I
per això, aquest cicle cultural. Va, fem una miqueta d'espoiler. Comenceu el dia 4 de gener, no?
Sí, sí. El 4 de gener amb La gallina dels ous d'or, que és un teatre familiar. Ara encara estarem en vacances, no? Just el dia abans de Reis.
Sí.
Que a vegades ja no se sap què fer amb els nens ja amb tants de dies de vacances, doncs el dia abans, abans de l'esperada nit de Reis, podran anar al teatre a veure aquesta obra. També és un clàssic.
La gallina dels ous d'or de la companyia Zoom Teatre, no?
Sí.
A les 6 de la tarda, per cert, una hora molt bona per anar amb la canalla.
I tant.
A les 6 de la tarda. Als nens els agrada molt anar al teatre.
Sí.
I els hi portem poc.
Bueno, clar, però tampoc... Almenys aquí tampoc no s'estava fent tantes coses de teatre per nens. I ara la intenció és aquesta. Ja t'ho dic, de moment aquest any amb 4, però si veiem que hi ha resultat, que esperem que sí, la intenció és que l'any que ve es pugui augmentar i que com a mínim els mesos d'hivern, un cop al mes, hi hagi una proposta... o cada 15 dies, si n'és molt bé, hi hagi una proposta familiar.
Que bé. Els altres espectacles familiars quins són, a part de el que hem dit de la companyia Teatre al Detall de la Txell, que això ja serà pel mes d'abril, no?
Sí, el mes d'abril hi ha la companyia del Teatre al Detall de la Txell, després el 26 de gener hi ha el Rei de Casa, i després, coincidint amb el diumenge de Carnaval...
Perdona, el Rei de Casa... exactament què és? Quina obra és aquesta?
Bueno, és una obra que tracta d'una mica de quan arriba, quan hi ha una família que hi ha un fill i arriba el germà, no?
Que, em sona aquesta història.
Que arriba el germà, no? Que fins ara tot era el protagonista.
Era el rei de casa.
Era el rei de casa, no? I clar, apareix un altre rei de casa.
I
clar, han de compartir el tro, no? Una mica...
El regne s'ha de compartir.
Sí, el regne s'ha de... I una mica tracta a nivell també d'humor i clar, de teatre així amb titelles, doncs tracta una mica d'aquesta temàtica.
És un teatre de titelles, aquest?
Sí, aquest és de titelles, sí.
Per nens a partir de 3 anys, per tant, amb la canelleta petita, fantàstic, també.
I molt educatiu,
no? I molt educatiu.
Si es troben alguns germans amb aquesta situació...
No sé jo si els acabarem de convèncer, perquè realment quan arriba un bebè a casa i n'hi ha un altre, doncs és una etapa complicada, però bé, vaja, està bé que hi hagi pedagogia en aquest sentit. Què més, Marcel? Algun altre teatre familiar?
Els set ratolins,
no?
Que coincideix amb el diumenge de dia 23, que és el diumenge de Carnaval, que com que el diumenge no hi ha activitat aquí a Calella de rua ni res, doncs hem pensat que seria una proposta que sobre l'endemà normalment els nens tenen festa.
Sí.
O sigui, també creiem que és un dia bastant ideal per fer una...
Una història d'un rodamón.
Sí.
Aquesta, els set ratolins.
Sí, sí.
Molt bé. Què més, Marcel?
Bueno, com a cicle familiar, aquests quatre que hem dit.
Sí?
I després ja comencem amb el cicle de teatre per adults, que comencem amb Nenes i Nens, de l'Anna Saún, i dirigida per en Joel Joan. O sigui, que l'Anna Saún és una de les grans actrius. És un monòleg, però és un monòleg que amb l'energia i la vitalitat d'aquesta gran actriu, ho omple l'escena com si...
Aquests espectacles que porteu vosaltres aquí en el cicle cultural són espectacles que la gent que coordineu el cicle els heu anat a veure? O hi ha alguna cosa que teniu bones referències però no l'heu vista?
Algunes s'hi han pogut anar i algunes no, però clar, hi ha algunes que hi ha per l'actriu, per l'actriu i per d'això ja són unes garanties, no?
Clar, com allò que aquesta, dius que no? Segur que l'encertes, no?
Com aquesta que hi ha només per veure, que és una gran, una actriu que sempre hem vist per televisió i inclús en cinema, i ja només poder-la veure en allà, és que inclús molta gent que ahir ja, per exemple, ja s'estaven venent entrades, ja només venia, oi, jo la...
Sense, la Saúl, no?
Sí, sense llegir el de què anava, ja venien per veure, perquè els agrada aquesta actriu, i nosaltres una mica a vegades això, ja depèn quines... Ja per la temàtica i per l'actriu...
Ja vas a tiro segur.
Sí.
Què més? Qui ets?
Qui ets? Aquesta és una obra molt maca de Màrius Serra, la dirigida en Màrius Serra. És una obra que parteix d'una cosa que podria ser molt trista, però que és de quan et neix un nen autista, sí. Que ell és les pròpies vivències,
sí,
no? Que va fer un llibre i ha fet l'obra de teatre. I és una obra pues, que... Però que tracta, que és molt maca perquè tracta de que es vegi les coses des d'una altra visió, no des de la part trista i desgraciada de hosti, m'ha sortit un fill, sinó l'altra òptica. És una obra que li vol donar la volta i de
buscar-li el cantó positiu,
sí,
no?
Sí, el cantó positiu i la part maca, i és una història que és molt maca i potser inclús ens farà una llagrimeta perquè...
D'aquelles històries, sí, emotives,
amb uns grans artistes també coneguts, amb l'Òscar Muñoz com a protagonista principal, el Roger Julià i la Judit Ferrés, o sigui que també és una obra que agradarà molt, crec.
Les companyies, aquestes companyies que moltes vegades fan temporades ciutats, s'hi posen bé a l'hora de venir als pobles a actuar? Ho dic a l'hora de que surtin els números.
Sí, sí, clar, però bueno... pagant...
Sant Pere canta.
Sant Pere canta, està clar. O sigui, ells posen un preu i si tu els hi pagues, pues,
però,
pues això.
Però es pot fer un... Es pot arribar a negociar? Perquè, clar, els pobles no tenim la capacitat econòmica que tenen a ciutat, no?
No. A veure, sí, es pot negociar i normalment s'adapten. També hi ha ajudes de la Generalitat que...
que ajuden.
Encara, sí, que ajuden una mica tant a la companyia com a l'Ajuntament, que encara que s'està treballant per poder accedir-hi a aquestes ajudes, perquè, clar, tot just fa pocs anys que l'Ajuntament pues, ha adquirit el teatre, i, bueno, i s'estan treballant per adaptar i per poder aconseguir pues, un tipus d'ajudes i poder fer també programacions més estables i més llargues de teatre.
Vosaltres, Marcel, amb l'experiència que teniu dels altres cicles, us surten els números? És a dir... Veneu prous entrades com per cobrir la despesa que genera aquest cicle cultural?
No.
No.
O sigui, si no hi hagués la... Com he dit abans, si no hi hagués el recolzament total de l'Ajuntament de Calella, però és que no només passa aquí a Calella, sinó passa
a quasi tots
els teatres, sí, de Catalunya.
Sí, sí.
Si no hi hagués el recolzament institucional... seria impossible. O, per exemple, aquestes entrades de l'Anna Saún tindríem que cobrar-los en vez de 10 euros, cobrar-los a 20.
Clar.
Saps? Però clar, a 20 després potser no te vindria gaire gent.
Que 20 també és un preu molt econòmic per anar a veure teatre, perquè quan tu vas a ciutat a veure teatre ja saps el que...
Mínim et val 20, més
mínim?
Les despeses...
A on 20?
Sí, sí. Mínim et val 20. Més les despeses de viatge
més
i pàrquings.
Més el pàrquing, més allò que fas algun mossec per sopar alguna cosa, sí, doncs... Que no dic que no ho valgui, que
sí,
ho val,
sí, sí.
Val això i molt més, eh?
No.
Però clar, has de fer números,
és
eh?
És que si no hi hagués aquest recolzament... que a Barcelona sí que els teatres són privats i són com allà sí que són empreses.
Clar.
I d'això, allà també els hi surt més econòmic a l'obra, perquè clar, no és el mateix tenir en un teatre muntat tot, que els actors a sobre són de Barcelona, tots viuen a Barcelona, i cada dia fer la representació, o sigui, el cost de la representació a Barcelona surt molt més econòmic,
clar,
que quan l'han de portar al poble. Clar, aquí pensa que el dissabte mateix, a les 9 del matí, a vegades, o a les 8, ja hi ha els tècnics de la companyia per muntar la 13 o per muntar el tema de llums, per enfocar.
Sí, sí.
I s'estan treballant tot el dia, més els nostres tècnics aquí de Calella, s'estan treballant, doncs hi ha un equip de 4, 5, 6 persones treballant durant tot el dia per muntar.
Clar, allà al teatre, a Barcelona, en el cas de Ciutat, clar, ja ho tenen muntant, no? Perquè fan temporada.
Allà ho
no?
munten una vegada, clar, fan tota la temporada, per això també el cost d'allà és molt més econòmic que el cost d'aquí. Clar, en els artistes també els hem de pagar uns desplaçaments, uh-huh, han de venir, alguns, per exemple, no tenen, sé que no porten cotxe i han de venir amb un xòfer. Clar, tot això té uns costos que no tenen
a Ciutat,
i que allà, pues, però tot i així és molt més cara l'entrada, però perquè clar, allà hi ha una empresa i en allà també es busca, allà, clar, sí que s'han de cobrir uns costos i a sobre han d'intentar almenys haver-hi uns beneficis.
Tot i amb això, veiem cada vegada que van tancant teatres aquesta setmana. És el Capitol?
El Capitol,
sí. El que ha anunciat,
sí,
també que baixa la persiana, no?
Dius, una gran mala notícia. Esperem que...
Tremenda.
Que no sigui així i que l'Ajuntament de Barcelona s'hi posi per conservar, mm-hmm, aquella sala, perquè, mm-hmm, és com ho parlava amb l'Arcadi, no? A Nova York i depèn altres ciutats, o sigui, tenen un pacte d'Ajuntament de que no es permet que es tanqui cap teatre, absolutament cap, perquè un cop es tanca un teatre és quasi impossible que se'n torni a obrir un altre, perquè no és una cosa que doni diners. Potser fa molts anys sí, però ara, o sigui, si s'aconsegueixen les despeses, la gran majoria de gent que s'hi dedica és també més per afició i per passió, no per...
No per guanyar-s'hi, no fer-s'hi d'or.
No per fer-s'hi...
No per fer-s'hi d'or, no? Evidentment,
no,
evidentment. Va, seguim repassant. Cru, amb el Raül Supèrbia i l'Alba Carrera.
Això és una proposta també molt interessant, és un actor de Calella.
Sí.
Sí, en Raül Supèrbia. Uh-huh. Sí, Supèrbia és un actor de Calella i ens va fer la proposta a l'Ajuntament i sempre, pues, també intentem, clar, tenir molt en compte les propostes de gent de Calella que fa teatre, i ens va semblar també molt interessant i la vam voler programar també.
Mm-hmm. Hi ha una obra que a mi m'ha cridat l'atenció perquè és com la reconversió d'una peli, no? Dos machos verdes fritos, no? No sé, sí, si té alguna cosa a veure amb la pel·lícula, que han readaptat el títol. En qualsevol cas, té pinta de riure, perquè hi ha el David Verdaguer.
Sí, sí, sí.
Malgrat,
David Verdaguer amb l'Òscar Machancoses,
sí,
i aquesta, bueno, és una de les que també s'està notant pel ritme de ventes, perquè les entrades es van posar el dilluns a primera hora
aquest,
a vendre.
Aquest dilluns.
Sí, aquest dilluns per internet. Ahir també se'n van vendre a la sala Mozart. I res, o sigui que portem avui tres dies, en tres dies s'han vengut ja més de 100 entrades de tot el cicle.
Déu-n'hi-do.
O sigui que
la cosa, en principi, va bé.
Sí, veig que hi ha molta gent que tenia moltes ganes, que es van quedar ja amb les ganes l'any passat del cicle cultural, no? Mm-hmm. I aquest any sembla que la gent en té moltes ganes de teatre.
Hi ha una comèdia musical que es diu El sud del paral·lel.
Sí.
El paral·lel, històricament.
Amb en Carlos Gramaje, que és un dels actors, l'actor que ha fet totes les obres de Degoll de Gom, que ha sigut el cantant principal de Degoll de Gom.
Mm.
I aquesta obra és un recull una mica de totes les... de totes les obres que ha fet Degoll de Gom. És una obra, també, però és un musical que ja, on es recrearan una mica, pues, a través d'una altra obra de teatre, totes les cançons principals de Degoll de Gom.
És a dir, com un matxembrat de tot el...
Sí.
Ah, sí?
Sí,
quina bona pinta.
Sí.
Música en directe?
No. Música en
ell
directe,
sí, no?
Ell sí,
sí, no?
Sí,
per descomptat,
sí,
no?
Home, ell sí, sí, clar.
Que bé, doncs té molt bona, punt,
actors,
molt bona,
sí,
pinta.
Sí, sí.
I llavors hi ha els monòlogos de la vagina.
Sí, mm-hmm, aquesta també hi ha, sí, per al d'això. Està clar que serà un... És d'una comèdia. És una obra que és molt antiga, bueno, que té més de 24 anys, des del primer estrena, que és una obra de l'autor principal és de Nova York, però aquí hi ha hagut una adaptació aquí, aquí a Catalunya.
Sí.
I això fa més de 24 anys que es va estrenar. O sigui, però encara continua sent vigent, no? I part amb tres grans, grans actrius com la Alicia González, que la veiem ara en el, a la sèrie del, del migdia, sí, com és una de les protagonistes també, amb la Meritxell Huertas i amb l'Aina Quiñones. O sigui que l'Aina Quiñones ja que et petes de riure d'ella.
Sí, sí.
O sigui que...
la, una altra de les dames de l'escena catalana, que és la Sílvia Alabar, que també vindrà a Calella, amb 50 anys i soc dona.
Sí.
Aquesta està la... molt de moda, això.
Sí,
està per... molt al dia, sí, sí. Sí.
Perquè a sobre l'han volgut triar, que aquesta ve el 7 de març,
sí,
i el dia 8 és el dia de la dona, no? I vam dir, hòstia, doncs podria estar molt bé, molt encertat, posar aquesta el dia abans, no? Perquè totes les dones de Calella i dels voltants omplin el teatre.
Homes i dones, eh?
Homes i dones.
Homes i dones, que els homes també han d'anar per aquestes coses.
Sí,
eh?
També, també els hi anirà bé.
I tant que sí. Algun més que d'altres. Hi ha un actor que a mi m'encanta, que és el Ramon Madaula, que veig que també aterrarà aquí a Calella, no?
Sí, per
amb
això.
Amb el Bruguerol.
Sí, sí, amb els Bruguerol.
Els Bruguerol, vaja.
És una obra que... quasi, quasi s'estrenarà a Calella. L'estan preparant, sí, si no es fa... Sí, sí, serà de les primeres localitats de Catalunya on es farà aquesta.
Que
amb
bé.
En Ramon Madaula i en Jaume Madaula, que és l'altre actor, que és el seu nebot.
Imagina't, sí.
És en Jaume Madaula i amb en Ramon Madaula, i després amb la Mònica Bofill, també, que ha fet moltes sèries. Ara, no sé, l'última sèrie que va fer ella... Sí, ara ja no me'n recordo.
Bé, en qualsevol cas, és el cartell dels Bruguerol, que això ja serà per al mes de març. Per cert, que estem fent un repàs, però que això ho poden trobar els nostres espectadors i oients, suposo que a la Mozart i en molts llocs,
A quasi totes les... a totes les botigues de Calella,
sí,
i a part de l'Ajuntament, a la Mozart, sí, per internet...
I llavors tenim dos espectacles més, un és Lapònia i l'altre és Coitus, la comèdia.
Sí. Lapònia, que també és una altra comèdia, amb en Roger Coma, l'actor també que ja fa 2 anys va venir amb una altra obra,
sí,
en Roger Coma. I després també, aquí sí que... també és, després l'Helena Fortuny, la Meritxell Calvo... I això amb quatre artistes a l'escenari. És una obra que també... parla una mica, de les, a vegades, de les mentides i de les famílies, de les coses que se li diuen als nens. O sigui, és una comèdia superdivertida. O sigui que...
I mireu, tot això que hem repassat amb el Marcel, ho podeu anar a veure per al que val anar un dia a Teatre Barcelona. Tot. Perquè si feu un abonament dels 11 espectacles, són 89 euros.
Surten a 8 euros l'obra.
Clar, és que això és el que et gastes... per anar un dia a Teatre Barcelona.
Sí. Entre entrada, cotxe, pàrquing
i
sopes. Sí, sí. Amb aquest preu...
te'n gastes més, eh?
De fet,
te'n gastes més.
Sí.
Expliquem als nostres oients i espectadors on poden comprar les entrades, què han de fer.
Doncs mira, m'agradaria també acabar el tema dels abonaments, que aquest any és una novetat.
Sí, tant.
Perquè
sí,
no s'havia fet fins ara i hem fet els abonaments... de 5 espectacles, que surten per 49 euros, el de 8 espectacles, que surt a 69 euros, i el de 11 espectacles, que és el que surt més bé també, que surt 89 euros. O sigui, la gent, si agafés el de 11 espectacles, s'estalvien més de 30 euros. O sigui, els hi surt 3 obres i alguna cosa gratuïtes.
Clar.
O sigui, que encara que agafis el de 11... hi hagués alguna vegada que no hi poguessis anar, que sempre la pots regalar a algú, t'estalvies més
totalment,
de 30 i pico d'euros.
Totalment. Hi ha també l'abonament per teatre familiar, eh?
Sí, amb el teatre... l'abonament també, sí, m'han vist descuidat, el de teatre familiar, que surt 20 euros només. O sigui, que surt l'obra de teatre per 5 euros.
Val, ara sí, doncs, les persones que ens veuen i ens escolten, on poden venir a comprar aquests abonaments, aquestes entrades...
Ho poden fer a través de la web de www.entrapolis.com.
Sí.
Val? O si no, doncs els dimecres estarem a la Sala Mozart, a la taquilla de la Sala Mozart, venent ja les entrades, com ahir, que ahir va ser el primer dia.
Sí.
Ara, el proper dia, com que la setmana que ve, el dimecres és Nadal,
clar,
i el dijous és Sant Esteve, i d'això, doncs, ja ho deixem pel proper dia, el 2 de gener.
entre les 5 i les 8 del vespre.
Sí.
I aquí es poden comprar també els abonaments?
Sí, 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 sí. I per internet igual. També es poden comprar els abonaments i poden triar l'espectacle que volen de cada abonament i tot.
Doncs jo no m'ho pensaria dues vegades. Per un dia d'anar a Teatre Barcelona podem veure 11 espectacles a Calella.
I tant, i és un bon regal també per aquestes festes.
Clar, si no sabeu què regalar aquest Nadal, ja ho sabeu. Un d'aquests abonaments i teniu, en fi, els caps de setmana compromesos.
Fins l'abril.
Fins al mes d'abril. Molt bé, Marcel, que vagi molt bé, anirem fent seguiment.
Moltes gràcies.
Fem una pausa, arribarem a les 11, a les 11 les notícies i després la tertúlia. Fins ara.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
Tornaré a sentir-me tan nostàlgic quan arriben aquests dies de Nadal. Un any més reunits amb la família i aquests nens que cada cop estan més alts. Murmurant una bella melodia que ens desperta la tendresa d'un infant. És la força d'un abraç, d'una carícia, dels que estimes i els que sempre et fan costar. Dels que estimes i els que sempre et fan costar. I després d'uns petons i una dolça benvinguda, ens seurem al mateix lloc de cada hivern. Però aquest any, finalment, el petit ja menja taula, la seurem en aquell buit que ens vas deixar. I riurem igualment entre llums i serpentines, recordant alguna història de fa temps. Brindarem pels presents i aquells que en pau descansen, i unes llàgrimes escapen mentre els nens, mentre els nens ens fan riure de nou. Corda fina, trencadissa i fràgil com cor enamorat. I sé també que el temps vola i mai s'atura, que quan un està naixent l'altre se'n va. I tot i així de vegades ens oblida que tot bon moment s'ha d'aprofitar. I estimar-te els teus com si fos l'últim dia, com si fos aquest l'últim Nadal. Qui sap si l'any que ve tindré al costat. Qui sap si l'any que ve tindré al costat. I després d'uns petons i una dolça benvinguda, ens seurem al mateix lloc de cada hivern. Però aquest any, finalment, el petit ja menja taula, la seurem en aquell buit que ens vas deixar. I riurem igualment entre llums i serpentines, recordant alguna història de fa temps. Brindarem encén i unes llàgrimes escapen mentre els nens i riurem igualment entre llums i serpentines recordant alguna història de fa temps. Brindarem pels presents aquells que en pau descansen i unes llàgrimes escapen mentre els nens, mentre els nens
Televisió. El grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
Ràdio Calella 107.9.
Ràdio Calella Televisió. A Facebook, clic que m'agrada i comparteix els continguts de facebook.com/Ràdio Calella.
Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 11, us parla Pere Gilard. Creixen les reaccions de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea en la qual reconeix la immunitat d'Oriol Junqueras un cop va ser elegit com a eurodiputat. El text que s'ha fet públic poc abans de les 10 del matí afirma que una persona escollida al Parlament Europeu adquireix la condició d'eurodiputat des de la proclamació dels resultats i té des d'aquest moment la immunitat associada. El mateix Oriol Junqueras ha assegurat el següent en una piulada a Twitter. La justícia ha arribat des d'Europa, s'han vulnerat els nostres drets i els dels 2 milions de ciutadans que ens van votar. Nulitat de la sentència i llibertat per tothom. Persistiu com ho fem nosaltres. Mentrestant, Esquerra Republicana també ha demanat la nulitat del judici i la seva llibertat. Recordem que el Tribunal Suprem va preguntar a la Justícia Europea si l'exvicepresident de la Generalitat hauria de gaudir o no d'immunitat mentre es trobava presó preventiva abans del judici del procés i un cop va ser escollit diputat. Més qüestions. Una persona en estat greu i diverses més de ferides menys greus arran de l'incendi declarat aquest matí a primera hora en un edifici al barri de la Sagrada Família de Barcelona. 12 dotacions dels bombers de Barcelona han treballat per extingir les flames que s'han originat a la planta baixa de l'immoble, que segons els veïns estava ocupat i hi havia un taller de bicicletes. Els serveis d'emergències han hagut d'actuar en els dos punts diferents. Més qüestions. El Museu d'Història Medieval de Castelló d'Empúries ha rebut la donació de 22 peces i objectes d'una col·lecció particular que contribueixen a explicar la recent història de la ciutat. Ens ho amplien des de Ràdio Vilafant. Mercè Mainé, bon dia.
Bon dia. Les peces daten de diferents èpoques històriques, ja que hi ha peces tant del segle XVII com del XIX. La regidora de Cultura de Castelló d'Empúries, Xon Hugas, ens explica així la importància d'aquesta donació.
El senyor Martín Guirado és qui ha fet la donació d'aquests objectes i és el seu desig de que formin part del patrimoni històric cultural del municipi i que es conservin i s'exposin en el museu. Aquest conjunt d'objectes està format per 12 monedes, una daga del segle XVIII, un recanvi de munició de pistola d'època contemporània i 8 bales de mosquet d'època moderna. Clar, tot això el que fa és que tingui un gran valor cultural i molt interessant per al municipi i que es pugui exposar i que estigui a l'abast de tothom i que sigui assequible encara el fa més valuós en aquest sentit.
D'aquesta manera, el Museu d'Història de Castelló continua amb la seva missió de conservar, protegir i recuperar el patrimoni històric tant medieval com també el més recent.
Gràcies, Mercè. I la Fundació Ramon Noguera de Girona ha posat en funcionament un obrador de pasta i pizza ecològica únic a Catalunya, amb 10 treballadors amb diversitat funcional. Ens ho amplien des de Girona FM. Victòria Pastor, bon dia.
Aquest obrador, l'únic d'alimentació ecològica que produeix pasta i pizza fresques a Catalunya, dona feina a una quinzena de persones, 10 de les quals amb discapacitat. Pepita Perit, directora gerent de la Fundació Noguera, explica la iniciativa.
Apostem en aquest projecte com un projecte de futur en l'àmbit d'inserció laboral de persones amb discapacitat, principalment pel potencial de creixement que té, que ens permet doncs, avançar amb aquesta nostra missió, que és la de aquest projecte social de la Ramon Noguera, doncs, de donar oportunitats de treball a les persones.
La Fundació Ramon Noguera va assumir el 2017 la producció ecològica de la marca Aliments Unyà, que fins ara tenia l'obrador a Quart. Les instal·lacions de Quart no permetien que el projecte pogués créixer i es va optar per invertir per fer un nou obrador a l'espai on Ramon Noguera té la seu central. En el nou obrador, que ocupa una superfície d'uns 800 metres quadrats, s'ha invertit 800.000 euros. El projecte s'ha finançat amb fons propis i ha tingut la col·laboració d'administracions locals i autonòmiques i d'altres organitzacions amb un cofinançament del 30%. Actualment, la Fundació atén més de 1.000 persones l'any.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
Segona hora de la ciutat, de seguida ens posarem a fer tertúlia. Però abans us hem d'explicar que s'ha aprovat la moció presentada per En Comú Guanyem al ple del Consell Comarcal. Volen que reclamin els diners compromesos per millorar la mobilitat comarcal. Parlem de 100 milions d'euros que ja fa temps haurien d'haver arribat aquí a la comarca i que sembla, doncs, que no van arribar mai. Tenim en línia el conseller Sebastià Tejada. Senyor Tejada, molt bon dia.
Molt bon dia, Sònia, i molt bon dia a tothom.
Van defensar aquesta proposta al ple, que sembla que s'ha aprovat, no, senyor Tejada?
Sí, efectivament. Al final, amb una majoria ben clara, amb l'equip de govern de Junts per Catalunya, Esquerra Republicana, amb el nostre partit, el Partit Socialista, i amb les abstencions, que no volien ser una expressió de dissensió de Ciutadans i del Partit Popular, es va aprovar una moció que és clarament justa i necessària en aquest moment.
Que s'aprovi aquesta moció, què vol dir ara? Que això va a la Generalitat i, si està aprovada aquesta moció, la Generalitat ha de destinar aquests diners a la comarca del Maresme per temes de mobilitat, d'infraestructures, de millora de les infraestructures?
Bé, nosaltres hem presentat aquesta moció perquè en aquest moment s'estan negociant els pressupostos de la Generalitat. És el moment en el que s'assignen les partides de despesa. Jo us vull posar antecedents. Uh-huh. En el 2008, el govern central i la Generalitat acorden transferir la Nacional 2 a la Generalitat i amb ella, i amb aquell procés arriba un paquet pressupostari de 400 milions d'euros. El 2009, el govern central transfereix a la Generalitat 97 milions d'euros per fer part d'allò que s'havia acordat, que era, en definitiva, la duplicació de la capacitat de la C-32. I era per duplicar la ronda de Mataró, per fer més gran la ronda de Mataró. Aquests diners mai es van dedicar a mobilitat, a allò que estaven pressupostats, i van desaparèixer els pressupostos de la Generalitat. I han passat 10 anys. En aquests últims 4 anys, el Consell Comarcal i la Generalitat han treballat en redefinir les necessitats de mobilitat de la comarca, i això s'ha plasmat en un pla de mobilitat sostenible que inclou la pacificació de la Nacional 2, és a dir, dedicar-lo a trànsit de bicicletes, de veïns, de transport públic, eliminar el peatge de la C-32, òbviament, a desenvolupar el carril bici per tota la comarca i a fer un desenvolupament d'un ramal ferroviari entre Mataró i Granollers i la duplicació de la via entre Arenys i Blanes essencialment. Això implica que aquests 400 milions, que serien part d'un paquet superior amb aportacions de la Generalitat, s'han de mobilitzar cap a la comarca i reorientar cap a aquest nou pla. El que demanem nosaltres és que la Generalitat aporti aquests 97 milions que ja té i que s'ha gastat en altres coses per començar a desbloquejar la situació i propiciar que el govern central acabi transferint els 300 milions restants i poder començar a fer les obres que volem.
I a vostè què li diu el cor?
El cor em diu que és un moment excepcionalment interessant per fer la proposta i que hi ha una certa o una probabilitat real de que podem trobar aquesta partida en els pressupostos de la Generalitat. Això d'alguna manera obligaria que la Generalitat justifiqués davant del govern central que ha fet amb aquests 97 milions d'euros, que és la condició que posa el govern central per transferir la resta, i que és una feina que haurà de fer a partir d'ara. La Generalitat té la responsabilitat no només de dotar la partida, sinó de reiniciar tot aquest procés negociador per reorientar la dedicació d'aquests 400 milions del conjunt de la transferència.
100 milions que havien d'arribar a la comarca, que no van arribar mai. De fet, l'altre dia li preguntàvem també a la vicepresidenta del Consell Comarcal, la Carme Vinyals, i que no se saben on han anat a parar.
Efectivament, això és part del tema, i finalment nosaltres, en la negociació de la moció, vam treure el punt aquest de l'exigència de la justificació, perquè en definitiva el que ens interessa és que la partida aparegui als pressupostos, i va ser evident que era una incomoditat per alguns grups polítics que la moció aparegués això. De totes maneres, si la partida queda inclosa en els pressupostos, la justificació de la no despesa o de la despesa inadequada haurà d'anar acompanyada. Així que el que ens interessava era l'aparició de la partida i l'inici del procés de negociació per reorientar la despesa de 400 milions d'euros a les necessitats reals de la comarca.
El que passa que aquests 300 milions restants, em diu vostè que el govern espanyol demana la justificació de què s'ha fet amb els altres 100.000, no? Per donar als altres, és el que entenc?
Sí, això és inevitable. Nosaltres tenim un document signat pel Ministeri de Foment a demanda d'una senadora del nostre grup que ho diu ben clarament. Mm. A més, és ineludible. És una condició sine qua non. Home, si jo presto 400 milions d'euros i avanço un primer pagament de 97 i m'assabento que no te'ls has gastat en allò que tocava, doncs segurament no llançaré els altres 300. Això és normal i és una pràctica pressupostària de gestió correcta. Això no ens ha de preocupar en absolut i la Generalitat haurà de fer-ho.
Si això prospera, per quan es poden començar a veure millores en temes d'infraestructura aquí a la comarca, senyor Tejada?
Bé, nosaltres hem fet dues coses. A banda d'intentar que aquesta partida aparegui i que es desbloquegi el finançament i la readjudicació de les partides, hem fet una altra cosa. El Pla de Mobilitat Sostenible del Maresme requereix uns estudis finals per definir el format definitiu de la Nacional 2, és a dir, com volem que sigui la Nacional 2, el format de la C32, el desenvolupament del carril bici i la permeabilitat, és a dir, com es passa de les àrees urbanes dels municipis a les àrees costaneres, a l'àrea de la platja. En definitiva, com es travessa la via, com es gestiona aquests 100-200 metres de cada municipi. Fer aquests estudis ha sigut una altra cosa que hem aconseguit en la negociació del pressupost del Consell Comarcal. I el Consell Comarcal aquest any s'ha obligat amb una partida dedicada ad hoc expressament a aquesta finalitat en la negociació que ha fet a nosaltres. Així que esperem que al llarg del 2020 puguem tenir aquests estudis sobre què volem exactament en relació al format de mobilitat del Maresme i que es pugui desbloquejar en els pròxims mesos en l'àmbit pressupostari de la Generalitat aquesta primera partida que possibiliti que arribin els altres 300 milions per allò que exactament vol la comarca. La nostra jugada intenta ser una jugada global que intenti desencallar aquest problema que ja fa 10 anys que patim.
I ja per acabar, la C32, els peatges. A la senyora Vinyals li preguntàvem l'altre dia una via hiperpagada que seguim pagant i que diuen que de cara al 2022 els peatges s'alliberaran, però tampoc no ens va dir, ens va dir molt amb la boca molt petita, senyor Tejada. No sé, vostès que estan en el Consell Comarcal, què es diu en els passadissos?
Bueno, ho va dir en la boca ben petita perquè no té arguments suficients per assegurar que la C32 serà alliberada. De fet, en reunions que hem tingut amb el conseller Rull, per exemple, sobre aquest tema, la Generalitat està intentant colar la idea de la vinyeta. I per colar la vinyeta és necessària la participació del govern central. En definitiva, tot això està molt verd, molt més verd del que s'ha deixat veure, inclús aquí a l'Ajuntament de Calella, quan hem discutit en relació al tema de l'Aldi i a la inconveniència de que l'Aldi vagi en un lloc que acabarà pacificat pels plans de mobilitat generals, no? La C32 encara està lluny de que quedi alliberada i jo diria que l'aposta de la Generalitat és la vinyeta, i la vinyeta necessita negociació amb el govern central perquè afecta el conjunt de les autopistes catalanes, part de les quals són de titularitat estatal, i, per tant, qualsevol declaració contundent d'alliberament de peatge en el 72 jo crec que és agosarada. El nostre grup, òbviament, lluita perquè això sigui així, però en aquest moment no les tenim totes amb nosaltres.
Bé, sembla que ningú les té totes, no? Es diu, però, com dèiem abans, amb la boca molt petiteta.
Sí, molt bé. La diferència és que alguns ho donen per fet i els interessa dir-ho, però la realitat és diferent i cal que la ciutadania ho tingui ben clar.
Molt bé, senyor Tejada, vol dir alguna cosa més?
Res, no sé si tindré l'oportunitat de parlar amb vosaltres i dirigir-me a la ciutadania. En tot cas, desitjar a tothom unes bones festes i desitjar que el pressupost que avui aprovarem sigui útil per a tota la ciutadania en el futur.
Sí, aquesta és l'altra, avui ja ple de pressupostos. Molt bé, senyor Tejada, bon Nadal, vagi molt bé.
Perfecte,
gràcies.
Un bon dia i moltes gràcies.
Gràcies.
Salutacions a tothom.
Gràcies. Doncs ja ho heu sentit, i també ho han sentit els nostres tertulians. Quina taula més plena. Això sembla la taula de Nadal de la ciutat, tu. Belén de Lózar, bon dia.
Bon dia.
Espera't, on ets, Belén? Que no et sento. A veure, Belén, ara sí?
Aquí, ja
sí, ara et sento, sí. Bé, et sento lluny, però
sí,
hi ets.
Sí, jo també.
Sí, ara sí que et sento bé. Teresa Soler.
Molt bon dia a tothom.
Maria Antònia Pujol.
Bon dia.
Dic, sembla la taula de Nadal perquè, a més, la Maria Antònia, avui, que ens cuida molt, ens ha portat... No, i tant que ho diré. Ens ha portat trufes i cava. Calla, que ara quan acabem farem un festival.
És una boca, sí.
Que bé.
Escolta, una cosa, i perquè no podem dir-ho, clar que sí. Escolta, els dimarts, els tertulians els dimarts, no cal que tapis el micro, perquè ets...
Ui.
Els tertulians els dimarts porten sobrassada i vi.
Sí.
Toma.
Què et sembla?
Toma,
aquí
bueno.
Cadascú. Josep Maria Grañó, presidente.
Bon dia i esteu tots invitats a la festa de la Setmana Gran de l'Esplai de Calella. Ara... No he portat aquí perquè ho teniu tot allà.
Molt bé. Pau Pujol.
Molt bon dia.
Francesc Millán.
Bon dia.
I Josep Maria Gallart, presidente.
Bon dia.
Com estem? Bueno, ja ho sent...
Una mica foni.
Sí, això és que hi vas cridar més del compte, que vas al camp.
Sí.
I què? No esteu gaire contents, eh?
Un partit una mica ensupit,
sí. Sí, ens...
O bueno, tot l'ambient de fora va estar molt bé.
Bueno, no vam passar fred, es veu.
No, fred no en passem mai, ja ni tenim a la cova directament.
Escolta'm una cosa, va, ara parlem d'això que comentàvem el senyor Tejada, però algú de vosaltres ahir, a part del Gallar, va ser a Barcelona, ho va veure el partit, o...
No.
Admetents al tema de l'anunci de Tsunami Democràtic, que com va viure a la tarda ahir, molt pendents al mitjà.
Hi havia tensió, a veure el que es covia, a veure, no sé què. Inclús es havia arribat a especular que aquests de Tsunami a nivell informàtic són uns cracs i són uns cervells. Es havia inclús dit, perquè anaven dient en els seus tuits, que deien, tothom veurà el partit de futbol, no? Inclús es va arribar a especular de que piratagessin la senyal de la tele i ho pengessin en directe a qualsevol emissora, no? No fa gaire, uns pirates informàtics russos van piratejar el servidor de Televisió Espanyola i a bona punta van posar una entrevista del Puigdemont.
Sí.
A bona punta.
Sí.
No fa gaire, d'això fa una setmana o així.
Sí, fa pocs dies.
I tothom esperava que passés això, però al final sí que va quedar una mica descafeinat el tema. Tothom es pensava que seria una mica més sonada la cosa.
També és veritat que el 4G no va funcionar com havia de funcionar.
No.
Hi havia...
Desastre.
Està clar, hi havia...
Feies una foto i l'enviaves, estava mitja hora.
Sembla que hi havia inhibidors de...
Van posar, no? Inhibidors.
Sí, no? Sí. Hi havia uns drons que tenien que funcionar.
Per què no et sento, Millán?
A veure, Millán. No abans sí. Em senties.
Manifiesta-te.
Els drons no van funcionar. I hi havia uns drons preparats, també, que era espectacular.
Home, hi havia l'helicòpter de Mossos sobrevolant a l'estadi.
Això sempre.
I el que no es pot fer és posar en risc la vida de les persones.
Correcte.
Clar, evidentment, bueno. No. Molt bé, no sé si els altres voleu dir alguna cosa. Belén,
bueno, jo el que passa és que quan juga el Barça jo m'aïllo totalment. Com que em fico molt nerviós, em tanco en una habitació...
Que ets futbolero?
Sí. Ah. I del Barça.
I patidor, es veu.
I patidor. I em tanco i hasta que no ha acabat el partit no veig el resultat i, a més, vull dir, tinc les informacions de la televisió, que és el que estan bastant...
Això és prescripció mèdica?
No, és prescripció pròpia, però crec que estan una mica emmascarades perquè tampoc es va veure per la televisió tot el que es tenia que veure. Ja. No? Vull dir, però, bueno, jo crec que va tenir
molt suficient. Hi havia travessera de les Corts, hi havia molta gent.
Uh-huh. I moviment en va haver-hi molt. Moviment en va haver-hi molt.
Sí.
Jo estava a casa i no vaig parar de mirar a veure què estava passant.
Sí, jo també.
I, per exemple, hi van quedar detingudes 9 persones. A travessera de les Corts. I una cosa que per mi va ser molt destacable d'ahir durant el partit, quan es va començar a tirar pilotes grogues en el camp, ràpidament els de realització...
Van canviar el pla.
Van posar un pla aeri, sí. Que no es veia res del que estava passant, i van començar a posar imatges repetides. Ah, i perquè sí. No es veia res.
Bueno, això és la tònica dominant de
sí,
sempre.
Sí, però això ja ho han fet altres vegades i amb altres coses.
Però encara això va ser espectacular quan la gent es va veure tot, no? Mm. I ho va veure tothom.
De fet, això era manipular les imatges, per més democràcia que diguin que tenim, continuen manipulant el que volen.
Val a dir que de pilotes en van tirar, però no en van tirar gaire.
No, sí. La vella censura.
Jo era al camp i se'n van tirar, sí, però ara hi havia una allà que no vegis, va, al costat meu va fotre un xut, va fotre mig del camp,
fitxa.
Però també es tenia que vigilar molt amb les possibles represàlies, no? Vull dir, jo crec que estaven esperant també el que hi hagués algun petit excés, per poder, doncs, inclús tancar el camp o amenaces de que...
El Rayo Vallecano,
al final, no? Al final, el que va haver-hi, a davant meu, amb un nano, li van rebentar el nas d'un cop de puny.
Qui?
I nosaltres... No, nosaltres no.
Hi ha una nana de 15 anys,
Estàvem a l'accés ja per anar al camp, i en aquell moment la gent de Tsunami estava per la travessera amb unes lletres que posava llibertat, i tot anava... Bueno, una manifestació, anava molt a poc, i anava molt bé. I després, bueno, a davant hi havia pues, 4 brètols increpant-los, gent pues, bueno, no estan a favor de tot aquest tema, però d'unes maneres bastant lletges, la veritat. I bueno, nosaltres vam passar, vam anar cap allà a l'accés, i just quan estàvem allà a l'accés va haver-hi una persona pues, que els va començar a increpar, nazis, marxeu d'aquí, bueno, en aquesta gent que estaven increpant en els del Tsunami. Uh-huh. I bueno, sense sol tenir volta, estàvem allà. Va pujar un tio a tota llet, va pujar aquells 8 o 10 escalons que hi ha per entrar a l'accés, va deixar un cop de puny i aquell nano li va rebentar el nas. Li ha fet un cop de puny, bueno, sang per allà...
Que la violència sempre és lamentable.
Bueno, van haver-hi grups ultras i de neonazis donant voltes per les Corts i perseguint a manifestants.
Estava molt acordonat, Jo vaig donar una volta i en tot moment ningú em va dir res.
Bueno, estan, i això...
El camp estava ple? El camp estava ple?
A tope. 98.000 persones. Deien que inclús podria ser que no s'omplís. I al final,
sí, van dir que la millor no s'omplia.
98.700 a rebentar, estava.
Estava petat, es
home,
veia
que el Barça és més, conclús.
Es va veure que estava, que estava tot ple quan va haver-hi, quan ja va marxar la gent, i es va demanar que no anessin per les Corts, que anessin per allà. Sí. I aquestes imatges per TV3 van veure perfectament que, clar, el problema no era ben bé els aldarulls de fora, sinó com treus les 98
persones. Tota la gent. Perquè
el Barça el tenen clar, quan acaba un partit, s'obren els accessos i la gent, buf, se'n va de seguida. De seguida
i està molt ben organitzat, buida, com sempre.
Es buida molt ràpid.
Però és positiu, això, no? Perquè a pesar de tot, que el camp estigui ple, és bo.
I això no ho vaig veure jo, perquè la persona que venia a mi em va dir, ostres, deixa'm el carnet, que aniré a mitja part i aniré a fumar fora. Té el carnet. Va anar fora i ell va veure que en tot el merder que hi havia travessera cap a la mitja part, era quan hi havia, va haver-hi el ball de bastons gros, cap a la mitja part. I em va venir i diu, no vegis, diu, el que ja li ha d'anar allà a la travessera. I va ser, com van dir a la segona part, que tothom sortís pels accessos al nord. I home, sí que quan veus que tallen accessos en allà al camp del Barça, quan en un partit normal obren accessos i la gent es dilueix, de seguida és fora... Ahir va costar de sortir, eh? Ahir va costar.
Ara esperarem la resposta de quan el Barça vagi al Madrid i allà a jugar a Madrid, i quan el Guardiola vagi a jugar a Madrid, també, no?
Mm-hmm. Ah, jo pensava que és el que faria el Tsunami al Santiago Bernabéu.
Bueno, no ho sé. No ho sé. A veure quina donem resposta idees. Hi ha.
Pot ser que Tsunami faci alguna cosa allà?
Per què no?
Sí?
Home.
Home, a nivell de pirateria informàtica, gent, bueno, se sobreentén que la persona que venia amb mi, ella està estudiant informàtica i diu, són gent que estan molt, molt, molt preparats.
No, no, tinc entès que sí, que
si en volen fer alguna, són capaços i tenen possibilitats de fer-ho.
Bueno, sentíem fa uns moments al conseller Sebastià Tejada amb el tema de les infraestructures aquí a la comarca. El més calent a la Higuera. Teníem 100 milions d'euros que havien d'arribar i que ningú sap on són. també ho deia la consellera Vinyals dies enrere aquí a la ciutat, i clar, ara diguem-ne que se'n demanen 300 més, 300.000 més, però clar, volen la justificació de què s'han fet amb aquests 100.000 que havien d'arribar i no han arribat. No sé, qui vol començar?
Perdó, un moment, bueno, tinc un ball de xifres. 100.000 milions d'euros o 100 milions d'euros?
100 milions d'euros.
100 milions. 100 milions.
Com que ara has dit 100
milions... És que han parlat d'uns mil.
Perdó,
perdó.
Clar, jo ara...
Bueno, jo ho entenc.
El cervell no fa pampallugues, saps? No,
he parlat de 300.000 restants, sí. Ho he dit bé, no?
300 milions.
Perdó, 300 milions restants.
Sí, els mil.
Els mil me'ls he inventat directament, perquè ja són tants quarts.
Sí, que però
ja...
és que l'ha parlat
de mil.
Per això
que he quedat així una mica saturada, saps?
100 milions que...
Aquests diners ja s'havien adjudicat.
Els 100 milions.
Aquests diners havien d'anar per infraestructures.
S'havien adjudicat, però s'havien posat 100.
I no se sap on t'han anat.
No.
No, entenc que no estan justificats i que hi ha que mirar com es justifiquen perquè tornin, perquè per tornar
per la partida,
per, no? Per seguir amb lo següent. Però clar, que no es trobin... a veure, jo crec que es pot justificar, no?
Segur
si en una
sí.
economia casera tu justifiques com gastes el mes, no? O lo que sigui. A veure, aquesta gent...
100 milions fan molta remor, eh?
Fan sí, moltes sí. factures, eh? 100 milions.
Bueno, a mi lo que...
I més amb el tema de l'IVA, no? I
jo en aquest sentit, parlant molt en sèrio, no? Em produeix una gran tristesa.
Sí,
jo sé, jo sé que políticament sóc un ignorant i sóc un innocent.
Jo també, jo
més que ignorant, innocent,
sí,
no? Però
ingenu.
Com pot ser que portem així des de l'any 2008, com ha dit el senyor Tejada, de que amb propostes, contrapropostes, esmenes, i no s'ha fotut res. I ara resulta que s'han de justificar 100 milions que no saben on s'han justificat perquè ens donguin 300 milions. Això és molt trist, eh?
Sí.
Vull dir en quin món estem? Home, ja més o menys sabem lo que està passant, però és que cada vegada que rasques una miqueta et dones compte que això és vergonyós. I a més també penso una cosa, ja com a persona, que m'estan fotent bronca perquè sempre dic persona gran, i als grans no els agrada que els diguin persones grans, no?
No.
Però jo, em dona una mica la sensació de que qualsevol proposta que jo faiga, com a persona una mica gran, no hi arribaré a temps.
No.
Perquè si estan parlant de que fa 10 anys que van fer coses i no s'ha fotut res...
És que va molt lent, l'administració no, bueno, és que... un altre món.
Jo d'aquí 10 anys estic amb el promig de supervivència, no? Lo qual dius, bueno, pues tindré que anar potser amb més pressa, potser tindré que ser més reivindicatiu, potser tindré que tindre potser una mica més de mala llet, o jo què sé, i aprofito, senyors polítics, que jo vull un centre integral per la gent
no,
gran.
Però...
A veure si d'aquí 10 anys la tinc.
No, però jo crec que lo més trist és que són uns diners que són públics...
Sí.
I que tindrien que tenir una cura molt especial amb els diners públics. O sigui,
i una explicació, i
aquesta sensació que té... Jo no sé, però s'ha arribat... Jo crec que la política ha arribat a un punt que és com... Arribo al coto i enxas Castilla, no? I vinga. Bueno, no sé si... A veure, lo que arriba, lo que ens arriba a nosaltres... És que és com una societat, que monta un, arriba i disposa, no? I després, a l'hora de justificar i de donar explicacions als ciutadans, bueno, ningú sap res, no?
Però és que imagina't, estem parlant d'autopistes.
Bueno, estem parlant...
Ara estem parlant d'autopistes.
Bueno, però estem parlant de...
Pensa que autopistes...
No, parlem de diners, de pressupostos
per
un pla de mobilitat.
Estem parlant d'autopista.
Clar, llavors, però per un pla de mobilitat.
Pensa que autopista és com parlar de costes.
Ja.
Que quan la ciutadania s'enterés de tot com funciona... És que no ens entrem de res.
Ja, però aquests diners...
Llavors,
aquests diners físicament han arribat.
Estàs barrejant coses.
Clar, no, no.
Aquests 100 milions, en teoria... A què havien d'anar destinats?
Clar.
A la liberalització dels peatges?
Entre d'altres coses.
Bueno,
però la majoria...
O a la millora de la Nacional.
A veure, en principi, no. Havien d'anar destinats...
Però
un moment. Havien d'anar destinats a l'altra sinistralitat, a la N2. Però com que fa tants d'anys i tot ha canviat tant, doncs ara les necessitats de la comarca són altres.
Clar,
tenim una línia ferroviària molt antiga.
Bueno, però,
tenim una autopista que és molt cara.
Però aquests diners físicament han arribat. O no han arribat?
Ah, no ho sabem.
Els 100 milions.
No se sap.
Els milions d'euros no han arribat.
No se sap.
No se sap.
Vale.
Aviam.
Bueno, pues estàs brinant a veure on han anat.
S'haurà de seguir el rastre des de Madrid, no?
Bueno, més que tristó...
No, que van arribar aquí a Catalunya, sí.
Ah, això és el que dic jo.
Més que tristó, com deia el president Grañó, jo veig més escàndol, amb això.
Clar.
Sí, sí.
Perquè veig més escàndol, més que tristor, perquè dius...
A mi el que m'escandalitza és la passivitat.
M'agradaria...
No, és que és això. La passivitat de tots els ciutadans. Potser s'haurien de començar a demanar
responsabilitats.
Exacte.
Perquè al final...
Clar, però...
100 milions, és que no estem parlant de que se m'ha quedat un bitllet de 10 euros en el pantaló.
Clar, però és que vull dir que si s'ha començat així, després no ens estranyi que un altre digui, bueno, com que tu has fet això, doncs jo faig allò, no? O sigui,
no estem acusant a ningú.
No, jo tampoc, però vull dir... que això crea com una dinàmica, no?
Però no hi ha auditories.
És el que dic jo.
No hi ha auditories.
No hi ha control.
Ara s'haurà de fer l'auditoria, però jo estic segur que abans no s'havia fet. Però és que això que deia ara la Belén, com que tu has fet això i jo faig allò, és que no cal. Estan tots en connivència, per dir-ho així, perquè 100 milions...
Tu creus?
Jo crec que sí, tots.
Per posar un altre cas, rescat bancari.
Un per callar i l'altre per deixar fer. Vull dir que...
El rescat bancari. Aquí... Ja fa un any que s'ha dit que 40... I ara sí que la cosa va de milers. 40.000 milions d'euros que vam pagar entre tots...
No es tornaran.
No es tornen. I aquí ningú ha dit
res. Bueno, i espera't
100 milions d'euros a comparar-se
amb això. Que falta lo de la Sareb, perquè la Sareb és un forat que quan...
No, però això amb el del rescat bancari també les informacions són molt concretes. S'està parlant de 40.000 fins a 230.000 milions. Vull dir, entremig...
De diner públic.
Entremig...
Jo dels 230 no, però fins als 60.000...
L'altre dia ho vaig llegir.
Com aigua. 60.000 i 40.000
és el que quedaria que no es tornarien. Es veu que el que jo tinc entès, dels 60.000 milions que diguéssim se'ls hi van donar, n'han tornat uns 20, i els 40.000 són els que no es tornaran.
Bueno, i la Sareb estava per generar aquests calés que eren per liquidar aquesta deuda, però que la Sareb ha donat més deuda que una altra cosa. Sí. Perquè la Sareb tindrà una deuda que també s'haurà de pagar en un moment determinat.
I els pisos
perquè són préstams...
Sí, és que
són
això.
O sigui, ahí hay un merde
bueno,
que...
El parc immobiliari ja no és tant com abans. El parc immobiliari, la Sareb ha tret molta cosa. I tot el que hi ha ara en la Sareb és molta palla, però... Però els pisos que hi ha ara...
La Sareb, el fondos buitre, no?
Ha anat fent... El problema és que la Sareb, al final, s'ha fet el que es fa aquí, típic a l'Espanya.
Bueno, lo podien haver venut a la gent normal, de quotidiana, del dia a dia.
Anem a buscar el camí curt, i això, com a moltes coses. Anem a buscar el camí curt, en vez de treballar-nos una mica el tema. I això és així de fàcil.
Soler.
Bé, jo com deia abans, apuntar dues coses, no deixar de sorprendre amb la passivitat, no? Davant d'aquestes coses, diguéssim que la gent de peu dona per suposat que els diners han de desaparèixer, que ningú els ha de tornar, que tampoc... No, a veure, en general, Millán, ja vas fent així amb el cap, però vull dir, en general,
bueno,
què fem?
Perquè tenim una idea de...
No? A veure, en general, nosaltres... arribes a la conclusió de que tenim el país que ens mereixem.
Exacte. I que no hi ha res a fer.
Bueno,
exacte, però vull dir que no sé, potser hauríem de plantejar fer alguna cosa, no?
Has votat el que... has votat, ara no te queixis, no?
És això, vull dir, potser hauríem de...
I els que no voten, com que tampoc es queixen...
Sí, exacte.
Vull dir, això és el que no deixa de sorprendre, perquè estem parlant de molts diners, i de diner públic.
Sí, que a última hora ha sortit de les arques de tots, de la butxaca de tots.
Però jo
dic,
quan hi ha un canvi polític, per exemple, si parlem de Calella o de poblacions petites, hi ha una auditoria prèvia, no?
No hi ha controls. Jo diria que no hi ha controls, no?
Ah, no?
Home, sí, però... A menys a nivell municipal,
Que parli la persona experta en això.
No, expert no, però penseu una cosa.
Ja parlant a un nivell.
Interventor i secretari són dues figures que hi ha als ajuntaments que no són càrrecs polítics.
No parlem dels ajuntaments, Bueno,
sí.
Llavors, aquests càrrecs, interventora i secretària...
Sí, controlen.
Són funcionaris de l'Estat. I ells són els que controlen i els que diuen si les coses es fan ben fetes o no es fan ben fetes. Això ja és prou auditoria. Els consells comarcals ho tenen, les diputacions ho tenen. Tots tenen aquest càrrec de l'Estat, que és el que supervisa que tot es faci sota la llei.
Sí. Són els que tenen l'última paraula, doncs,
correcte.
No?
I això sí, també
perquè si veuen una anomalia la poden manifestar.
Et puc dir que els tècnics, tots, el que sí que fan sovint és firmar uns informes favorables o desfavorables.
Bueno, però si tens
la gestió,
el càrrec polític és
el que gestiona.
Pot passar per sobre i dir, encara que tu m'has fet un informe desfavorable, jo signo i aquesta partida, aquesta activitat, el que sigui, es pot realitzar sota la meva responsabilitat. El tècnic t'ha dit que no es pot fer.
Que
no,
ah, vale. Però tu perquè te'n recordes la pressió que va haver sobre alguns tècnics, que de fet alguns, com el de Santa Coloma, va tenir que la tècnica de Santa Coloma la van fer, bueno, en l'Araquiri, i a sí. uns quants més
encara
també,
està de baixa,
no? Sí, o sigui que, clar, les pressions també sobre aquesta... aquesta jo crec que deveria d'haver un ente més neutro.
Més imparcial.
Més imparcial, això que a més de l'interventor municipal hagués un control a nivell local, a nivell comarcal, a nivell municipal.
A tots aquests nivells, aviam, abans de passar a la Generalitat, també et fan un altre filtre, vull dir que... Jo crec que més o menys...
Més o menys està controlat.
Sí, i auditories te'ls pots fer...
Més o menys.
Però...
Menys mal.
A veure, pel que esteu dient, hi ha 40.000 tecnòcrates, al final, l'última paraula el té el polític, encara que no estigui d'acord amb el tecnòcrata,
no.
I el que castiguin és el tecnòcrata, que agafa una depressió i el foten fora.
No, Granyó, però perdona...
Has barrejat moltes coses que no és així.
No, perdona, però jo crec que si hi ha un puesto... He quedat a Hisenda, quan fas la declaració de la renta... Si troben un pèl, t'envien de seguida un requeriment dient
sí,
que te la revisen i esperen fins al 28 de desembre per fer-te la revisió i fer-te-la tota, doncs pues igual. El resto igual, bé, perquè són diferents.
Però Agenda, d'alguna forma, arribes a la conclusió que dius o cobres o pagues. Sí. Però pel que veig aquí...
Bueno, és que aquesta
aquí
revisió...
És
debería... A veure, si poden fer-me una revisió a mi, que sóc un mindungui... perquè no fan una revisió aquestes macrooperacions, no? Són macro.
I per què no ho fan?
Si ho fan,
és lo que...
sí que ho fan.
No, jo crec que no.
Ho deuen fer, segur. Segur que ho fan.
Estic amb en Millán, si ho fan.
Perquè, a més, tu, si no compleixes
certs requisits, no passes els...
No sé.
Les auditories d'ells. Si, per exemple, tu tens uns sostres del pressupost, no et pots endeutar més... Sí. Tot això...
Hi ha una normativa.
Hi ha un sort dels 100 milions.
Secretaria i interventors... Bueno, clar, aquesta és la feina ara.
A veure... Dir,
deu anys després, la feina és aquesta ara.
Home, jo suposo que 10 anys no, ja porten 10 anys lluitant amb aquesta cosa, que deu ser molt més complexa del que nosaltres podem arribar a somiar.
En resumides comptes, és el que es ve a dir, que jo trobo que està bé, però aplicada a destemps i potser ja està un pèl restrictiva, sobretot a Catalunya, que és la llei Montoro. Que és la llei d'estabilitat pressupostària. Sí. Clar, i això, per exemple, jo aquí he tingut alguna conversa amb l'alcaldessa d'aquí de Calella i ella ho diu, a veure, nosaltres voldríem fer molta més cosa, però a vegades ens apliquen un baremo igual a nosaltres que estem amb un nivell d'alto d'un 40 i tant, em va dir,
sí.
Que un poble que està amb un 90 i pico % d'endeudament.
Això.
Clar, i al final ens apliquen un baremo sempre el mateix. I aquí és on moltes vegades els ajuntaments...
Que hi ha molt a millorar, és evident.
Jo el que em temo és una cosa...
En aquella època em sembla que les coses no es miraven d'aquesta.
No.
Sí, jo el que em temo és una cosa, perquè això també ho vaig viure en part a la privada, no? De dir, com que hi ha influències, i com que hi ha pressions, i com que hi ha interessos, doncs el que no es gasta aquí, doncs es controla quan ja el pressupost està assignat. Com que hi ha necessitats en un altre puesto, ja va bé que aquí no expliquin els 100 milions, perquè aquests 300 milions s'aniran a un altre cantó. Però els diners no es perden.
Però és que són pressupostos.
El que passa és que se'n van a un altre cantó que tenen
canvien
més interès.
Canvien de partida.
Són pressupostos.
I això és molt trist, perquè dius tu si tu has sigut, no has sigut conservador, o has portat un control adequat, o no justifiques una partida, resulta que en perds una de tres vegades superior per les raons que sigui, i se n'aprofita una altra.
De totes maneres, ara estava mirant, el Tribunal de Cuentas, que és el que, que ja ho diu, que és un ente que no funciona, que no serveix per res. Ells ho han dit els que treballen allà dintre. O sigui que, si això és així, jo no tinc... A veure, no tinc cap esperança en
clar, que... Clar, una altra cosa és que funcioni o no funcioni.
Sí,
això és una altra cosa.
Però que deberien, un ente
que
com
són,
aquest...
Sí.
Deberia,
que no funcionen bé.
Que no funcionen, ho diu.
Home,
tu
has parlat, has posat un exemple molt bo, la declaració de renda.
Sí.
Tu creus que Hisenda funciona bé?
Sí, clar.
Si pots patir, tu creus que funciona?
I tant que funciona.
Doncs mira, jo et puc assegurar que no.
Ah, tu creus?
I tant.
Bueno, no
perquè funcionaria molt millor.
A mi sí que funciona.
Bueno... Però tu creus que amb tu funciona... No, tu ho estàs dient amb segones. No, no, les
no,
coses no.
No
funcionen com funcionen.
A veure,
perquè,
mira...
Si fixa-t'hi que ara, Esquerra, amb els comuns, han dit aquest tram de la renda autonòmica, que serà la que es farà la renda del 2021, variarà. i pagaran els que més ingressen. Fins ara no funcionava així, perquè estem fent aquesta reforma. Tu creus que funcionem bé? Et dic jo que no.
Senyors, però tu vols dir esperem-nos. Sí. Tu vols dir esperem-nos. Però amb sí, amb jo...
Bueno, tu parles, clar, de ja... Entra,
de que però, hi ha una desigualtat, vaja.
Clar, però el mindungui sí que ens controlen, perquè, t'he dit, eh?
Els mindunguis paguem sempre.
Per una xorrada, perquè te vegis com anden. Jo crec que, a veure, deberien de mirar unes altres coses, no? Però per un tema d'un carnet de família numerosa... d'una variació d'unes dades de res, de 2 mesos, a mi m'han fet una revisió per aquesta per res, eh? Però, a veure...
Però ha quedat amb res.
Sí, però han de perdre el temps en això?
Bona pregunta. Segurament sí. I tindrien que fer molts més filtres dels que fan. Però com que no tenen prou gent treballant, no poden fer aquests filtres, que estalviarien moltes tonteries com aquesta.
Perquè podrien fer un control diferent.
Jo és que he treballat en una gestoria 27 anys.
És que és el peix que es mossega la cua.
I anava a Hisenda 3 cops a la setmana i a Barcelona Inspeccions 2 cops a la setmana.
Un moment, perquè tenim notícia d'última hora. Torra inhabilitat, eh? 1 any i mig. Primera condemna a un president de la Generalitat.
Com està el dia avui, no?
Una freda d'una calenta.
La justícia de Catalunya ha decidit la sentència del judici per desobediència contra el president Quim Torra, l'inhabilita a 1 any i mig per desobediència, a una multa diària durant 10 mesos de 100 euros i el pagament de les costes.
Ja deien que ho treurien avui si era favorable a Junqueras. I com que tenen que tapar alguna...
Es pot recurrir això? Ho pot recurrir, el Torres?
Sí, segurament que sí.
Suposa que sí, però no... Si dius tu la venjança, la veritat... Han de fer moltes més coses perquè inhabilitaran el Torra.
De totes maneres, es retraten.
Ara no podrà parlar.
Inhabilitar un president...
Era previsible.
Inhabilitar un president per un cartel és molt fort, eh?
No, però no és venjança, és tapar notícia amb notícia.
Sí, 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 no volia dir venjança, sí, era tapar una cosa amb una altra.
Sí, després de que ha trucat...
Copiar i pegar.
Solo falta Inda.
Ara vull dir, ara, després de tant temps que ha
trucat... I ara qui s'hi posarà?
El president, qui s'hi posarà?
Per Aragonès, no? Clar. El vicepresident.
Sí, per Aragonès.
La vicepresidència, segurament, sí, no?
Sí, segurament.
El vice, no? Sí. El toca. Mm.
Tindrem un president de Pineda, tu.
Digues, Terrenyó.
Era, goita.
Jo quan escolto aquests raonaments amb el sentit de dir... amb els mils i mils i mils de funcionaris que hi ha, amb els mils i mils de controls que hi ha,
molts.
Amb els mils i mils d'estaments que hi ha, que no hi hagi control, això ja és vergonyós, no?
Vull dir, diu
molt de com es funciona.
Penso en el que passava fa 60, 70 anys, que les famílies que tenien una mica d'allò posaven un fill a capellà i l'altre a treballador de l'Estat.
Sí.
I llavors, per aquesta regla de tres, així es funciona.
Ahir tenia una conversa amb un empresari que a més, treballa en àmbit nacional i fèiem una reflexió d'oficis i ell deia que n'hi havia una que aquí a Catalunya no existeix, però que la resta de l'Estat, en el DNI, profession, te'n recordes que posava profession? Opositor.
Opositores.
Sí, era una professió.
Sí. Però és que no estem parlant del segle XIX, no. Que l'actualitat encara existeix. Diu, què fa la teva filla? No, és que ella oposita.
Bueno, la cultura de... Jo sóc de Valladolid.
I és aquesta.
I la cultura d'allà és aquesta, perquè no hi ha res més.
Claro.
No hi ha res més.
Fer-se funcionari, no?
A veure,
Fer-se funcionari.
Bueno, és una cultura. Has de preparar oposicions.
Sí.
Jo, de fet, vaig estar preparant oposicions. No me vaig presentar.
I un dels ponts on te feien els... ara no em sortirà la paraula tècnica que feien servir els funcionaris, però per pujar els graons, quan feien l'oposició, se'n anaven a Catalunya. Treballaven aquí molt dur perquè aprenien molt i tornaven en el seu...
Bueno, perquè era un destí que no volia ningú i sempre quan...
No, llavors, aquella època encara volien molt perquè el que feien aquí...
Meu pare va estar de jove, eh? I, a veure, eren destins... que eren quan aprovaven l'oposició, havia aquests destins, havia Castelló, havia Catalunya, havia Galícia, però després, quan ja tenien l'experiència o anys de tal, entonces ja podien demanar destí.
No m'has deixat acabar.
Ah,
és que ells feien això, venien aquí, quan adquirien tots els seus coneixements, tornaven en el seu lloc d'origen, amb un lloc molt més alt, amb molts més coneixements i amb un sou molt més bo, perquè aquí venien... que acabaven d'opositar, agafaven tota l'experiència després, perquè jo conec
però
molta
sous
gent...
bons no havia, en aquella època, ja t'he dit.
Clar, jo t'estic parlant dels 80-90, sí.
No, bueno,
80-90 s'anaven d'aquí.
Jo te parlo del 60 al 70.
Entraven aquí com a persones que entraven a, la, a les seccions,
no?
I llavors s'anaven allà com a cap de secció, ja. Mm. I quan anaven allà de cap de secció, s'anaven amb un bon sou i vivien superbé. I llavors... Aquí a Catalunya els servia de plataforma. Jo t'estic parlant de funcionaris d'Hisenda, de Justícia...
Però a partir dels 80, quan va arribar, sí, quan sí. Va arribar la democràcia...
I tots els problemes que han tingut els funcionaris, perquè et penses que... Tu dius que són molts, però tindrien que ser molts més. Perquè pensa que hi ha llocs que potser eren treballant. Jo me'n recordo els anys 90, que eren 50 funcionaris a Hisenda d'anys, i de cop i volta, en 5 anys, eren 25.
Però ara també tenen més eines a la seva mà.
Sí, però
ha canviat tot.
Sí.
Però a més penso una altra cosa. Dic, a part de totes les auditories i els controls que hi ha aquí a Espanya i a Catalunya, ja s'han acumulat, o sigui, s'han incrementat amb els controls de la Comunitat Europea, no?
Se suposa.
Perquè també ens controlen des d'allà.
Sí.
Bueno, és que jo crec que la Unió Europea controla... Però que d'alguna manera, que això ho parlem molt a vegades, que és, bueno, Europa, mentre tu cumples, tu fes el que...
Oh, però és que no estic complint.
Cumples, en quin sentit? Que pagui.
Sí, però... O sigui, clar, el pagues el deute...
Jo me sembla que Europa controla més a nivell macro.
Sí, sí.
Clar, però això macro, és el
no
que estic dient.
I el problema és
el que tu
fallis
és el teu problema. No, no,
sí, o sigui, de fet,
no
entren.
El problema és el nivell micro. Al final, què et porta sempre?
És un problema intern, és un afer intern.
Amb els objectius de dèficit, amb el PIB, totes aquestes coses, és el que t'acaba complint. Però ara que has dit això... El tema dels funcionaris, al final això ens porta al cap de carrer de sempre. I podem enllaçar-ho amb la notícia del principi.
Menys mal, perquè clar, intentava reconduir la tertúlia cap a Calella, però...
Un país que no ha invertit res per generar teixit empresarial, teixit industrial, cap mena d'economia productiva, quan veus que la gent està esperant opositar, per fer-se funcionari.
Bueno, perquè s'ha destruït. És que, si
per fer-se funcionari. No, no, no s'ha destruït, perdona.
Sí.
No s'ha construït.
A veure, el tèxtil?
És que no s'ha construït.
Home, perquè no s'ha procurat mantenir.
S'ha destruït. Però... S'ha destruït.
Però... El problema no és que s'hagi destruït el tèxtil.
No
s'ha
protegit.
Pots destruir, no s'ha protegit. Pots construir una cosa nova.
Ara?
Bueno, però pot, sí. O pots adaptar-lo.
Pots construir una cosa nova.
Al temps. Pots adaptar-lo al temps.
I no s'ha adaptat per res.
Què ha passat?
Aviam, i tu deies de Valladolid. Però si tu mires a l'Extremadura,
sí.
El nivell de funcionaris
bueno,
està amb l'ordre d'uns 25, un 30%
sí, no,
de la població activa.
No hi ha res més, Josep Maria.
Aquest és el problema.
Aquesta gent, clar,
preciós,
la manera que tenen de sortir-se'n i de tenir una feina per la vida és aquesta. Mm. Però, clar, si hem de tenir funcionariat, el país ha de funcionar. I resulta
ja
que
diu la paraula.
Que no funciona, no funciona.
Però actualment també passa. Jo tinc un company de la universitat, que ell és d'Aragó, ell està fent història, ell sap que quasi bé no s'hi podrà dedicar. Ell, quin pla té? Treure's la carrera, que s'ha de treure aquest any o el següent.
I preparar una oposició.
Sí, d'oposició. S'anirà a la Policia Nacional perquè, bàsicament, només per ja tenir una carrera, ja t'assenteixen.
Ja, sí,
i ell viurà bé. I no haurà de...
La gent s'ha de buscar la vida.
No, i com m'ho va explicar, jo li vaig dir, és que ets intel·ligent, nano.
Ah, molt.
No,
perquè així no el voldran a la policia, ja t'ho dic.
T'has buscat bé la vida.
Però és que intel·ligent hi és.
Entra tot,
Escolta, Millán, com t'estàs destapant ja amb la tertúlia,
Espavilat.
Entra tot a la policia.
Però en Josep Maria té tota la raó. És que aquí hem destruït, i clar, la gent... I a més és que sembla que durant uns anys ha sigut una fita fer-se funcionar perquè era un treball per la vida. Mm-hmm. Sigui funcionari, sigui bomber,
home, és
sigui
que policia... És una estabilitat.
Escombrir aire, escolta'm, avui en dia em penso que hi ha bufetades per entrar a escombrir
aire.
Bueno,
perquè te dona una estabilitat, tens vacances, tens, organitzes la vida dels nanos superbé.
I cobres cada mes.
Però clar, tot això, Belén, no es pot mantenir.
Permetem que jo trenqui una llança a favor dels funcionaris.
I
perquè
dues.
A l'any, als anys 2000... El micro,
dos, Gallart, te posaré un micro de Madonna.
Al final me'l menjaré, eh?
Menja. No,
a l'any 2000, 2002, 2003, 2004, que aquí el més tonto, amb tots els respectes, el més tonto feia rellotges i aquí tothom lligava els cossos amb llangonissa, ells encara estaven allà a cobrar 1.200 euros, eh? Mm-hmm. Sí. Clar, quan van venir les garrotades... ui, ui, funcionari, torrar, i tu...
I les van pujar el sou.
Però quan tu estaves guanyant calés a cabassos, jo estava aquí petxugant 1.300 euros.
Bueno, senyors, hem d'acabar. Algú vol rematar-ho? Jo volia parlar del peatge de la C32, però...
Ja en parlarem, en seguirem
ja
parlant.
Ja parlarem, això no s'acaba aquí.
Queda molt de temps per gastar.
Sònia, ara buscarem els 100 milions.
Sí. Los 100 milions pa' cuando?
A veure si pa' l'any que viene.
A l'esplai no hi són, eh?
No, no els teniu allà. Però aquí a l'esplai teniu quartos, vosaltres, eh?
És que som bons administradors.
Ja, teniu la caixa darrere, també.
I fem 4 o 5 auditories. Eh? I al final de l'any tenen que sortir els números.
Clar. I surten?
Per supost que surten.
Fil, per home, i tant. Per molt bé. Belén de Lózar, Teresa Soler, Maria Antònia Pujol, Josep Maria Grañó, presidente, Pau Pujol, president també, dels joves.
Perdona, i Teresa Soler, presidenta.
Teresa, no, i Maria Antònia Pujol,
presidenta. M'estàs deixant amb un racó, perquè sóc... No, pot ser.
I Maria Antònia Pujol, presidenta, Francesc Millán, arqueòleg, i Gallar, presidente. Escolta, no marxeu, perquè Maria Antònia Pujol ens ha portat trufes i cava, que és una cosa molt eròtica.
Ei, bones festes, eh?
Bones festes.
Una
bones
cosa, festes a tothom. Molt bé, que vull dir que això és una cosa molt eròtica.
Diuen.
Uau.
A veure què passarà.
No anàvem per aquí els tiros,
A mi me'n tens que donar 3.
Vinga, gràcies.
Ràdio Calella. Ràdio Calella. Ràdio Calella.
Ja és Nadal. És el moment de seguir les tradicions. Establiments Folgado, tot per guarnir la teva llar i fer el pessebre. Articles de qualitat, artesans i exclusius per fer de cada detall una creació. Establiments Folgado, hi trobaràs abets canadencs, llums per tots els gustos, cintes per confeccionar llaços, boles, guirnaldes i figures de fang i artesanes. I en suro, el tradicional material per fer el pessebre. Cases, ponts, pallers, establies... Tot el que necessites en decoració nadalenca i pel pessebre, Establiments Folgado, Riera 25, darrere l'Ajuntament.
Nadal 2019, campanya Passejant per Europa. Campanya dels suma quilòmetres de l'Associació de Comerciants Calella Centre Comercial. De l'1 de desembre al 8 de gener, al fer les teves compres, sumaràs quilòmetres i participaràs a la campanya Passejant per Europa. Aconsegueix els quilòmetres comprant els establiments associats i adherits a la campanya i triant la destinació que vulguis visitar. Aquest Nadal compra a Calella, omple el suma quilòmetres i participa al sorteig de 8 viatges i 30 sopars a restaurants de Calella. Passejant per Europa, campanya de l'Associació de Comerciants Calella Centre Comercial. El sorteig es farà a la cooperativa L'Amistat i en directe per Ràdio Calella Televisió, el dijous 16 de gener a les 21 hores. Passejant per Europa, campanya de l'Associació de Comerciants Calella Centre Comercial.
Amb el suport de l'Ajuntament de Calella i Generalitat de Catalunya.
Nadal a Llibreria La Llopa. La Llopa és més que una llibreria, perquè a més de trobar-hi el llibre de la temàtica que t'interessa, hi trobes assessorament professional, tracte personalitzat i servei d'encàrrecs. I tot això i més, des de sempre. I perquè per Nadal i Reis també puguis regalar moments per compartir, t'oferim jocs de taula. Sí, jocs de taula. Disposem d'una acurada selecció de jocs de taula perquè trobis el més divertit i adient segons cada cas. Llibres i jocs de taula per a tots els gustos i per a totes les edats a Llibreria La Llopa. Carrer Sant Joan 62, Calella. Llibreria La Llopa us desitja bones festes.
Les especialitats del Frankfurt La Torre van molt més enllà dels entrepans i braves que amb els anys han fet d'aquest establiment un lloc de referència a la comarca. La Torre de Calella, moments de Nadal. Ara, a banda del menú al migdia els caps de setmana, al desembre oferim menús especials per sopars d'empresa i per grups. I això en horari express pel dia i l'hora que us interessi. La Torre de Calella. Contacteu amb nosaltres i us presentarem totes les possibilitats per gaudir de les nostres especialitats amb menús elaborats al vostre gust. Carns, pasta, arròs, embotits i molt més. Restaurant La Torre de Calella. Carrer d'en Sant Clavé 93 i Sant Josep 2. Informació al 93-766-2812. 93-766-2812. La Torre de Calella. Moments de Nadal. També ens trobareu al Facebook.
Encarem la recta final de la ciutat d'avui amb la Dolors Lleuri, com sempre, a aquesta hora. Bon dia, Dolors.
Bon dia, Sònia.
Que sospira.
Ostres, és que estan passant moltes coses aquest matí totes juntes,
moltes,
eh? Suposo que ja heu comentat a la tertúlia, d'una banda, la decisió del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, doncs, que ha reconegut la immunitat de Junqueras, d'Esquerra Republicana, que acaba de dir que demanarà la nul·litat del judici del procés, i fa pocs minuts també que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha condemnat a 2 anys d'inhabilitació al president Torra, ara mateix que el president diuen que està reunit amb els seus advocats, perquè hi ha possibilitat de recurs, suposa que... Hi parlo amb absolut desconeixement, però vaja, s'entén que hi haurà recurs contra aquesta sentència ara mateix. Doncs els representants nacionals dels dos partits, tant d'Esquerra com de Junts per Calella, que estan fent compareixences de premsa. Mm. Això és el que passa a la política nacional, però que no ens en podem acabar de desentendre. Evidentment, encara que en clau política, aquí a Calella, la notícia passa per un altre camí, en aquest cas pel ple de pressupostos que hi ha aquesta tarda, aquests últims dies que hem anat coneixent, doncs, quina opinió en tenien els partits de l'oposició, també de sobre com han anat les negociacions. Alguns no entenen que no hi ha hagut negociacions com a tal, sinó que hi ha hagut simplement ofertes de participació. Explica el portaveu del govern, Josep Torres, que a hores d'ara no tenen garantida l'aprovació dels comptes. Per tant, que no tenen garantit el suport d'algun dels partits de l'oposició al projecte que presenten a debat aquesta tarda. Hem de recordar que és el primer pressupost de l'actual mandat, que el govern està en minoria i que necessita, com a mínim, l'abstenció d'un dels representants de l'oposició per tirar-los endavant, perquè llavors, doncs, el que es faria valdre és el vot de qualitat de l'alcaldessa. Sí que explica Torres que han parlat amb tots els partits de l'oposició i que en els pressupostos que es porten a ple avui i s'hi han recollit propostes tant d'Esquerra com també de Ciutadans, i però que en el cas d'Esquerra, tot i considerar que les negociacions i que s'ha fet una bona feina en aquest procés de negociacions, explica Torres que pels últims inputs que li arriben per part d'Esquerra Republicana, doncs que els sembla, doncs, que no rebran el suport del partit que lidera Xavier Pons Domènech. Veurem què passa aquesta tarda. Les possibilitats llavors queden molt reduïdes, eh? Sònia, tenint en compte que Torres explica que ni dels Comuns ni tampoc de la CUP en el pressupost s'ha recollit cap de les seves propostes. Això és el que ha explicat el portaveu del govern, que confirma, d'una banda, que el projecte contempla la contractació de 2 càrrecs de confiança. Explica que en el programa d'inversions un total de 2,71 milions d'euros, entre els quals hi figura, per exemple, la remodelació de la plaça de l'estació, que diu justament és una de les propostes d'Esquerra Republicana que s'han recollit. Veurem com acaba tot plegat aquesta tarda. Estem citats tots a 6:45 del vespre, veurem què passa.
Ha sigut una mica... Casa, eh?
En directe per la casa, ha sigut una mica també el que va passar, per exemple, amb les ordenances fiscals, que fins a última hora no vam saber, doncs, quin seria el resultat de les votacions. Més coses. El Consell Comarcal del Maresme, que va fer ple de pressupostos el dia 17, va aprovar els seus pressupostos. En aquest s'hi contempla una partida per encarregar els estudis sobre els punts de millora de la mobilitat del Maresme. Aquesta és una de les qüestions que avui ha posat de relleu el conseller comarcal d'En Comú Guanyem, Sebastián Tejada, regidor també de l'Ajuntament de Calella, que ell en l'últim ple també va defensar la moció que instava el Consell Comarcal del Maresme a reclamar a la Generalitat els 97,3 milions d'euros que li havia traspassat l'Estat per fer actuacions de millora aquí al Maresme en termes de mobilitat, uns diners que mai es van fer efectius i que ara el Consell Comarcal del Maresme, doncs, reclamarà a la Generalitat. Per tant, li demanarà que inclogui aquesta partida en els comptes de la Generalitat, que també s'han de portar a aprovació i pels quals sembla... hi ha un acord, en aquest cas, entre el govern i els comuns per tirar-los endavant. Són diners que serviran per posar al dia la mobilitat al Maresme, segons el criteri de la comarca actualitzat a dia d'avui, que difereix del que eren les intencions d'ara fa 10 anys. Avui també parlarem de... ens farem ressò d'aquesta moció de censura que s'ha viscut a Montgat, que han fet fora a l'alcaldessa d'Esquerra Republicana, també doncs, amb els pressupostos com un dels temes doncs, que han propiciat aquesta moció de censura, i parlarem de la programació de la Sala Mozart que el Marcel Pla ha vingut avui a presentar a la ràdio. Per tant, ja tenim moltes propostes escèniques
i molt xules
que tindran lloc aquí a la ciutat de Calella en els pròxims mesos.
Molt bé, Dolors.
Gràcies.
A la una, l'informatiu amb la Dolors Liauri. Acabem la ciutat d'avui, com sempre, amb el suport de les companyes d'informatius, avui amb el suport tècnic del Víctor i el Jaume Riera. Us ha parlat un dia més Sònia Montañola. Demà serem en directe a l'Espai Mercat. Demà farem la ciutat des d'allà i esperem, desitgem, que ens hi acompanyeu. I estarem, doncs, tot l'equip de la casa i també els col·laboradors dels divendres. En directe a la ciutat demà, a partir de les 10 del matí, des de l'Espai Mercat. I acabem amb la música d'Edith Piaf, una de les veus més representatives de la música francesa, que naixia tal dia com avui, de l'any 1915. Salutacions, un matí més, de qui us ha parlat? El meu nom és Sònia Montañola. Feliç dijous i fins demà, recordeu, en directe, des de l'Espai Mercat.
Des nuits d'amour à plus finir, un grand bonheur qui prend sa place, des ennuis, des chagrins s'effacent, heureux, heureux, sans mourir.